Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dilluns 6 de febrer, malauradament el debat de la llei del només sí és sí que torna a estar al centre del debat i ja en van unes quantes. I dic malauradament perquè després de tots els esforços per tirar endavant una llei que per fi tingui en compte la dona, les discussions han estat constants, és a dir, ha costat anys perquè als polítics se'ls acudeixi modificar un text que anava d'alguna manera en contra de les víctimes i que posava la presumpció d'innocència dels agressors davant del relat de la víctima, que era el que sempre estava qüestionat d'entrada. Però des que es va aprovar aquest text, uns i altres que no han deixat de tirar-se els plats pel cap. La conclusió principal... doncs que les dones hi surten perdent una vegada més. Segurament el plantejament es va fer amb tota la bona voluntat del món, però tot el debat posterior ha acabat per desmereixer tots els esforços previs. I el més trist és que un fet tan greu com és una agressió sexual s'ha acabat convertint en una arma llancívola, fins i tot en una estratègia política. Fa molta pena si no fos perquè en realitat el que fa és que moltes dones se sentin de nou desprotegides. Perquè ja fa dies que no es parla de si això afecta més o menys les dones. Només es parla de qui té la raó, de qui no vol cedir, de qui es va equivocar en la redacció, i és clar, de qui es vol penjar les medalles per posar remei a una cosa que ja difícilment entén. Ara bé, notícies com les d'avui de l'Audiència de Navarra, que ha decidit no rebaixar la pena a un dels acusats pel cas de la Manada, també evidencien que la llei en si mateixa no és dolenta i que darrere, per molt que alguns es neguin a acceptar-ho, també hi ha la interpretació dels jutges davant d'un mateix text. En fi, esperem que aviat trobin l'encaix i que deixin de discutir-se per una cosa que afecta centenars de dones, una baralla política que encara pot durar uns dies, però que sembla que els qui no s'acaben de posar d'acord tampoc no veuen que per les víctimes aquests efectes poden allargar-se tota la vida. Ara passen 2:30 de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que... més de 2.700 persones han mort i més de 14.000 han quedat ferides pel terratrèmol que ha sacsejat Turquia i el nord de Síria. Aquesta matinada el balanç encara és provisional i les autoritats alerten que hi ha milers d'atrapats sota la runa i que, per tant, el balanç de víctimes augmentarà les properes hores. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge buscant supervivents. És el moment en què els cascos blancs, coneguts com la Defensa Civil de Síria, rescataven un nen. El terratrèmol de magnitud 7,8 ha estat de matinada i a mig matí hi ha hagut una rèplica de magnitud 7,5 en plenes tasques de rescat. És un dels terratrèmols més forts que s'han viscut mai al continent europeu. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres, bona nit.
Bona nit, Anna. Si les xifres no conviden a cap esperança, tu les deies, 2.700 morts, són 2.100 morts comptabilitzats a Turquia i gairebé 600 a Síria. Però les autoritats estan explicant que encara no s'ha pogut arribar a tot arreu, sobretot a la zona de l'epicentre, la més devastada, i que han de ser equips especialistes els qui ho facin, els qui ajudin a trobar supervivents, que és la prioritat en aquests moments. Durant tota la tarda, de fet, han anat arribant, han anat sortint de tota Europa i alguns equips han començat a arribar a Turquia, equips de bombers. Turquia ha activat el protocol d'emergència nacional demanant ajuda. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ho ha descrit tot plegat ara fa uns minuts d'aquesta manera.
Ens ha sacsejat el terratrèmol més gran després del terratrèmol d'Erzincan del 1939, el pitjor que s'ha viscut en 11 segles. L'epicentre del terratrèmol s'ha localitzat al districte de Pazargik, a la ciutat de Kahramanmaraş.
arribar a l'epicentre del terratrèmol. Ara mateix és impossible, hi ha moltes carreteres tallades i els aeroports de la zona estan tancats perquè se suma el terratrèmol, a més amb un temporal de neu que ha afectat aquesta zona en aquestes últimes hores, que ens expliquen des d'aquí, des d'Istanbul, nosaltres som a Istanbul encara, que ha estat molt, molt espectacular. De fet, hi havia aeroports que ja estaven tancats pel temporal de neu, i això s'hi ha sumat després al terratrèmol de l'última matinada. A més, la prioritat, òbviament, per moviment de carreteres i per moviment d'aeroports, és tota aquesta ajuda humanitària que comença a arribar fins a aquest país, que literalment està col·lapsat perquè no té prou mans per ajudar a totes les persones afectades per aquest terratrèmol.
Doncs evidentment que estarem pendents de totes les novetats que hi pugui haver al voltant d'aquest terratrèmol a Turquia. Gràcies, Armentera. Fins ara. Bona nit.
Fins després. Bona nit.
A tot això, el president Turk diu que és el terratrèmol més important després del que hi va haver el 1939, que va ser d'una magnitud de 7,9 i que va deixar 32.000 morts. Ara bé, també cal recordar que el 1999 n'hi va haver un altre, de molt greu, d'una intensitat de 7,4, en què van morir 20.000 persones. El govern de Turquia ha demanat ajuda als aliats de l'OTAN, els equips de les Nacions Unides ja són a la zona, ajudant els ferits i també a tots els afectats. A més, una quinzena de països de la Unió Europea també hi han enviat equips de rescat, Mar Poyató.
Sí, és el cas d'Espanya. La Direcció General de Protecció i Emergències coordina l'enviament de dos equips de la Unitat Militar d'Emergències del Ministeri de Defensa i de l'equip de resposta immediata de la Comunitat de Madrid. En total, 90 efectius han viatjat aquesta tarda a Turquia, entre els quals hi ha bombers, sanitaris i guies canins. L'equip de la UME ha sortit de la base de Morón de la Frontera i el de la CAM des de la base aèria de Torrejón de Ardoz. D'altra banda, Rússia també ha enviat efectius a Turquia. Vladimir Putin ha fet un oferiment i el president turc Recep Tayyip Erdogan ha acceptat, segons ha comunicat el Kremlin. Per cert, el govern assegura que no té constància que hi hagi catalans afectats pel terratrèmol. En un comunicat, la Conselleria d'Acció Exterior diu que està en contacte permanent amb les autoritats turques per fer-ne el seguiment. En principi, però, les àrees on la Generalitat hi té projectes en marxa, finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, no han quedat afectades.
Doncs bé, els experts expliquen que aquesta zona de Turquia i de Síria és complexa i molt activa sísmicament. Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, diu que hi pot haver més moviments. N'ha parlat a RAC1.
I en principi tot és el mateix procés. Sempre que hi ha un terratrèmol gran hi ha tot un seguit de rèpliques que normalment cada vegada són de magnitud més petita, però en alguns casos, com lamentablement és aquí, hi poden haver dos o més terratrèmols de magnituds similars. S'entén que sempre és el mateix tros de terreny que s'està trencant i que no ho aconsegueix fer d'una vegada i ho va fent per passos.
A més, els geòlegs també alerten que hi podria haver un tsunami derivat del terratrèmol de Turquia que podria arribar fins les Illes Balears. Abans, però, hauria de passar per Xipre i Creta i després per Sicília i Sardenya. Avui, en temps de tertúlia, parlarem amb el president de Médicos del Mundo a Turquia, Hakan Bilgin, que està de camí cap a aquesta zona afectada pel terratrèmol, i també entrevistarem a Pere Frutos, fundador de l'ONG K9, Canina, de rescat i de salvament, i que estan preparats per sortir cap a Turquia i Síria un cop tinguin el vistiplau de les autoritats. Doncs bé, com dèiem, ha estat un terratrèmol a l'altra punta del Mediterrani, a uns 3.000 quilòmetres, però s'ha arribat a sentir a Catalunya. La xarxa sismològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic l'ha pogut registrar. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí. Això no vol dir que nosaltres l'haguem sentit, que hagi estat perceptible per la població, però sí que les zones sísmiques han anat doncs, des de l'epicentre, des d'aquesta zona tan llunyana, a l'altre cantó, com dèiem, del Mediterrani, han anat viatjant cap aquí, doncs s'ha arribat a notar. Hi ha un sismògraf de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a la Vall d'Aran, doncs, que ha notat aquesta ona sísmica a l'arribar a Catalunya. Insisteixo, això no vol dir que a casa nostra s'hagi percebut per la població.
I tot això, Abel, arriba a les portes d'un canvi de temps demà, que ens portarà una regada general, ens deies abans, a tot el país,
sí.
I també aquestes precipitacions combinades amb aquestes baixes temperatures,
sí,
es podrien convertir en neu en algunes zones.
Sí, a partir d'uns 600 metres al matí en alguns sectors del país. De fet, avui les temperatures han baixat clarament en alguns casos respecte a ahir, 10-12 graus a les comarques de Girona, per exemple, cap al Pla de Lleida. Hem sumat algun grau, fins i tot, respecte al cap de setmana. Per tant, la baixada, però, ha sigut general, arribats a aquesta nova massa d'aire, que demà se'ns combinaran precipitacions. Ja n'hem tingut algunes avui, però demà, al llarg del matí, ja pot haver-hi algunes precipitacions febles a les comarques de Girona. Amb aquesta cota neu de 600, 700 metres, 600, 800, podríem dir. Serà a partir del migdia que les precipitacions guanyaran protagonisme a les comarques de Girona, en un primer moment, i des d'allà, a l'hora de dinar, aniran avançant cap a la resta del país. Serà una regada general, o pràcticament hi haurà alguns sectors del Pirineu Occidental, de les comarques de Lleida, que rebran poca aigua o que no en rebran fins i tot puntualment, però en molts casos demà a aquesta hora parlarem a últimes hores del dia de 10 a 30, 40 litres per metre quadrat, i en zones de muntanya de les comarques de Girona els gruixos poden ser més importants. Aquestes precipitacions de la tarda, que arribaran, com dèiem, al migdia especialment, i aniran progressant al llarg de la tarda, faran que la cota de neu pugi cap als 800 metres en general a la meitat nord de Catalunya, per tant, parlem d'una cota baixa, però no especialment baixa, i cap a la meitat sud, cap al sud del país, 1.000, 1.200 metres aquesta cota de neu. Per tant, atenció, perquè sí que hi ha zones, per exemple, doncs de la zona de les Guilleries, Montseny, Cabrerès, Osona, nord d'Osona, cap al Ripollès, Garrotxa, que a partir d'uns 800 a 1.000 metres, demà a la tarda la nevada pot ser important. Tot plegat amb vent, que continuarà sobretot a prop de la costa, i un temporal de mar important. Res d'anar a veure el mar, a fer fotos, a fer vídeos, perquè les onades seran de 3 a 5 metres a tot el litoral català, un temporal que avui, per exemple, la Costa Brava ja impactava amb força.
S'allargarà molt aquesta situació, Bel?
Mira, el fred, si més no, sembla que fins divendres no comencem a recuperar temperatures. Les nits no és que hagin de ser més fredes que moltes nits de la setmana passada, de moment, però sí que de dia, doncs això, ambient de rigorós i vent, res a veure en fons dies. Demà les comarques de Girona, molt semblants a les d'avui, però la resta sí que al centre del dia reculen una mica. De bon matí no farà més fred que avui, fins i tot tindrem temperatures de matinada a primeres hores una mica més altes que les d'aquest dilluns, però al centre del dia rigorós hivern. I dimecres una pausa, dijous podríem tornar a tenir una tongada de precipitacions, ho anirem seguint, si no fa mal, que esperem que no, doncs pluja i neu molt benvinguda.
N'estarem pendents. Gràcies, Abel.
Fins després.
4 minuts per 3 quarts de 9, ho dèiem en començar, la tensió entre el PSOE i Unides Podem va a l'alça després que avui els socialistes hagin registrat al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí. El Ministeri d'Igualtat els acusa d'haver deixat en paper mullat les millores que s'havien fet per protegir les víctimes. De fet, a Podem asseguren que el pas enrere del PSOE suposa tornar al Codi Penal de la Manada. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Les relacions entre socis de coalició estan esquerdades, però no s'acaben de trencar del tot. Especialment, l'estira i arronsa és ara entre el Ministeri de Justícia i el d'Igualtat. Des d'aquest últim, des del Ministeri d'Igualtat, denuncien que amb el moviment del PSOE es reobre un debat sobre el consentiment que ja s'havia tancat. De fet, la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rossell, alerta que podria comportar una nova onada de revisions a la baixa.
Puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado. No es cierto, en mi opinión, que vaya a blindar frente a revisiones que además ya tendrían que estarse terminando. Y desde luego lo que no se puede permitir el gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones.
En canvi, els socialistes defensen amb ungles i dents la seva proposta. Patxi López assegura que la importància del consentiment no perilla, tot i haver inclòs la violència i la intimidació.
Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales.
De fet, la ministra de Justícia, Pilar Llop, recordava al Ministeri d'Igualtat que la vida de les persones es millora amb les lleis i no pas a base de relats polítics.
Ara mateix, per tant, el gran debat entre PSOE i Podem, o entre els dos ministeris implicats, és al voltant de si es toca o no el consentiment, que de fet era el pal de paller de la llei del només sí és sí. Però realment, el text dels socialistes manté intacte el paràgraf que parla d'això, Arnau.
Sí, la reforma del PSOE no toca res sobre el consentiment, com a mínim de forma directa. És a dir, no canvia ni una paraula del que diu la llei del només sí és sí sobre això, però sí que inclou just després un condicionant sobre aquest consentiment i el relaciona amb la violència i la intimidació que, evidentment, s'han de demostrar. Aquí és on la proposta socialista topa frontalment amb el model actual i amb el que defensen els seus socis de coalició. El Ministeri d'Igualtat interpreta que això és tornar a fer passar la víctima per l'anomenat calvari probatori i que, per tant, és fer marxa enrere. Més enllà d'això, la reforma del PSOE retoca algunes penes, amplia sobretot les màximes i intenta especificar totes les casuístiques per evitar que els jutges tinguin massa màniga ampla per interpretar els fets. Això sí, i en aquest punt sí que coincideixen totes les parts, cap reforma actual evitarà més revisions a la baixa en els agressors que ja hagin comès el seu delicte.
I, per cert, que justament avui l'Audiència de Navarra ha descartat rebaixar la pena de 15 anys de presó a un dels 5 condemnats per la manada que van violar una noia durant els Sanfermines del 2016. El tribunal considera que amb la llei del només sí és sí, la pena encaixa perfectament amb la legislació nova i que, per tant, s'ha de refusar el recurs presentat per l'home. I encara sobre violència masclista, ja són 8 les dones assassinades aquest any a tot l'estat espanyol per aquest motiu. L'última, un cas que s'estava investigant, s'ha confirmat aquesta tarda. Un home va matar la seva exparella a Baiona, a Galícia, i avui s'ha entregat a la policia. Tot i que la dona no l'havia denunciat abans per violència masclista, sí que hi havia conflictes judicials amb l'agressor per la custòdia dels fills, Pep Tormos.
Ahir al vespre l'home va retornar la seva parella als dos fills que tenien en comú. Just en aquell moment va aprofitar per matar-la davant la presència dels menors, que tenen entre 7 i 9 anys. Després de cometre el crim, l'agressor va portar els fills a casa dels avis i aquest matí s'ha acabat entregant a la comissaria. Ahir van ser els veïns els que van avisar la policia després de trobar la dona sense vida a l'entrada de casa seva amb senyals de violència. El detingut, que era professor d'un institut, passarà avui la primera nit al calabós.
I per cert que la Fiscalia vol que Dani Alves continuï a la presó. Ja ha presentat un escrit a l'Audiència de Barcelona perquè rebutgi la demanda del jugador de sortir en llibertat.
D'aquesta manera manté la mateixa posició. Assenyala que hi ha els mateixos indicis de culpabilitat que el dia que el va enviar a la presó i que es manté el risc de fugida perquè Alves té molts diners. Segons el fiscal, no canvia res que els Pumas de Mèxic hagin trencat el contracte amb el jugador o que diversos patrocinadors també l'hagin abandonat. Tampoc creu que siguin suficients les mesures proposades per la defensa per garantir que no marxa, com portar una pulsera telemàtica. Les parts esperen que els jutges prenguin una decisió aquesta setmana o la vinent. D'altra banda, el fiscal tampoc vol que la patronal d'Oci Nocturn, FECASARM, sigui acusació popular a la causa.
I a Girona, el cas d'abusos sexuals d'un professor de bateria haurà d'esperar a jutjar-se. La vaga de lletrats de justícia ha obligat a suspendre aquest judici, previst per demà. I atenció, perquè la nova data s'ha fixat pel mes de setembre. Les víctimes demanaran que fins llavors l'acusat estigui en presó provisional, Benet Iñigo.
Després de 3 anys confiaven que el judici de demà seria el principi del final i l'ajornament els indigna. Els 5 homes que han arribat a judici, però també els 5 casos anteriors que declararan com a testimonis perquè han prescrit, no podran tancar doncs encara aquesta carpeta. Fiscalia i acusació particular demanen al professor de bateria més de 40 anys de presó i temen que davant aquesta pena i amb 6 mesos per davant s'escapi. Per això la setmana que ve l'Audiència de Girona ha convocat una vista on argumentin la petició de la presó provisional i la defensa també pugui presentar els seus arguments, com ara que l'acusat ja sabia que li demanarien penes altes i, en canvi, sempre ha col·laborat amb la justícia. El seu, però, no és un cas únic. Avui s'havia de jutjar un home per una violació amb submissió química a Barcelona i s'ha suspès per l'aturada de lletrats just abans de començar. Segons el comitè de vaga, en el desè dia d'aturada, el seguiment és del 80% i a tot l'estat ja s'han suspès 90.000 actuacions judicials.
I, mentrestant, els Mossos han detingut 5 joves acusats d'una agressió homòfoba la nit de Cap d'Any en una discoteca de Sitges, al Garraf. 2 són menors d'edat.
Els detinguts formaven part d'un grup de joves que van agredir físicament 5 homes, els van insultar per la seva condició sexual i fins i tot els van llançar ampolles de vidre. Algunes de les víctimes van acabar a l'hospital. Una d'elles per una perforació al timpà i una altra per haver rebut una ruixada d'esprai de defensa a l'ull. Els Mossos investiguen 3 menors més que possiblement estan relacionats amb aquesta agressió. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs. Els 2 menors han passat a mans de la Fiscalia de Menors.
I us ho ha avançat RAC1, els Mossos van investigant l'any passat fins a 12 casos sospitosos de mutilació genital femenina a nenes. És el doble que l'any anterior. En un dels casos no ho van poder aturar perquè a la menor, que tenia 7 anys, ja li havien practicat l'ablació al seu país d'origen. En 8 de cada 10 vegades la sospita arriba a través dels serveis socials o als centres educatius. Precisament avui és el Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina. Maria Costa.
En la majoria de casos i després d'un procés d'investigació, els agents van evitar que les nenes d'entre 3 i 10 anys tornessin d'un viatge al seu país d'origen amb una mutilació practicada. Però en un d'aquests, a una menor de 7 anys, ja li havien practicat la mutilació abans d'arribar a Catalunya per viure-hi. L'escola va avisar els Mossos després de sospitar que la criatura podia ser víctima de maltractaments i d'una ablació. A l'hospital van confirmar que li havien fet quan tenia mesos i va passar sota la tutela de la dgaia. Segons l'agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a la Víctima dels Mossos, Sandra González, s'ha d'actuar ràpidament, ho ha explicat a RAC1.
Ens trobem moltes vegades que la sospita ve perquè l'escola ens ha dit que la nena els ha dit que tenen un viatge programat al seu país i aquí s'han d'encendre les alarmes. Això ens ho han d'informar i llavors ens hem de moure ràpid.
Els Mossos també van treballar amb famílies que marxaven de vacances al seu país d'origen i es comprometien a no fer cap mutilació genital. També fer una exploració pediàtrica a la menor per demostrar-ho així que tornessin del viatge.
Més coses la Capella Ardent de Josep Maria Espinàs obrirà les portes demà al matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Els ciutadans podran dir l'últim adeu a un dels grans cronistes del país.
Es podrà signar el llibre de condolences des de 2:15 del matí fins a les 7 de la tarda. Espinàs deixa un llegat de milers d'articles periodístics i més d'un centenar de llibres publicats, com per exemple Com ganivets o flames, El gandul, Tots som iguals, Relacions particulars o El teu nom és Olga. Però també alguna obra inèdita pendent de publicar, com explicava avui la seva editora i sòcia en la fundació de l'editorial La Campana, Isabel Martí, al Món Arracó.
Llibre que ell havia començat a fer per nens sobre l'espai i el temps. I ell deia, el temps està fora del nostre abast, el temps no el controlem. L'important és l'espai. L'espai és el que dibuixa els homes. Té això, té un llibre sobre els enterraments, una sàtira sobre els enterraments i la mort i l'excessiva transcendència inacceptable. I deia, però si és normal, ens hem de morir. I ell deia, la mort no és un espectacle, per favor, no aplaudiu. El millor que es pot fer en un enterrament és fer el mateix que fa el mort.
Martí ha recordat que Espinàs volia un comiat sense gaires floritures i ha fet una crida a no oblidar el llegat de l'autor.
10 minuts per les 9, Xavier Trias acaba de presentar oficialment la seva candidatura davant la Societat Civil de Barcelona. El candidat de Junts defensa que Barcelona ha de tornar a ser un referent mundial amb un bon director d'orquestra. Ho ha fet en un acte a l'auditori de la ciutat davant de cares conegudes com, per exemple, els expresidents Jordi Pujol i també Artur Mas. Des de Barcelona, Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, ha estat un tastet de com serà la campanya electoral de Trias en un auditori de Barcelona ple. L'exalcalde i candidat ha repassat en un decàleg el que creu que no funciona i que Barcelona i que ha de millorar. Un dels primers temes que abordarà quan sigui alcalde, diu, és, per exemple, la seguretat. Però també ha tocat la brutícia, el talent o el disseny, on diu que s'improvisa amb formigó i coloraines. Trias defensa que Barcelona ha de deixar de jugar a segona divisió i jugar i guanyar la Champions al costat de ciutats com Nova York. Ha estat pràcticament una hora contraposant el seu model amb el de Colau. Per acabar així.
Que aposti per governar bé i no per la improvisació. Que aparqui el dogmatisme per la tècnica i la ciència. Em comprometo a fer-ho. Les eleccions del mes de maig van d'això, de triar entre un model o un altre, de triar cara o creu. Tria.
N'hi ha una referència al procés i al lloc les cicles de Junts. Sí que el color de Torna Trias és el blau verd del partit. Per acabar, pistes, d'aquí hi haurà la llista. La foto de família d'aquí l'acompanyarà els exconsellers Damià Calvet, Ramon Tremosa i Victòria Alsina.
Gràcies, Sílvia. I encara sobre política municipal, us ho hem avançat a RAC1. Jaume Collboni ha fitxat a Lluís Rebell per la candidatura del PSC. El partit té preparada una posició de sortida per qui va ser líder de Catalunya Sí que es Pot. Collboni diu que li donarà l'encàrrec d'impulsar el pla de barris. El mateix Rebell, acompanyat avui Collboni en una roda de premsa dels socialistes, diu que s'ha apuntat al projecte perquè s'hi sent còmode.
La persona més adient, que més coneix la ciutat, que té el sentiment, diguem-ne, de pertinença i l'orgull de ciutat, però també l'experiència, el recorregut, el coneixement i el sentit comú que cal per fer polítiques de transformació que caldran fer a la ciutat els propers anys, es diu Lluís Rebell. I, evidentment, que la seva trajectòria associativa i política està presa en consideració i està valorada.
Els antics companys de Rebell, els comuns, asseguren que no els ha sorprès el fitxatge i diuen que és una prova més, que les eleccions aniran de passat o de futur. I encara a Barcelona, quan falten menys de 4 mesos per les eleccions municipals, el govern d'Ada Colau treu més cotxes del centre de la ciutat. Els vehicles desapareixeran per sempre de la Ronda de Sant Antoni. És la proposta definitiva de l'Ajuntament, que crearà una nova plaça entre els carrers Villarroel i Florida Blanca, que no permetrà el pas dels turismes. L'únic que hi passarà serà un carril bus, que baixarà des del carrer Villarroel fins a Comte d'Urgell. Per arribar a les 9, Laura Borràs s'asseurà al banc dels acusats aquest divendres pel suposat fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Junts per Catalunya ha muntat una concentració de suport a la presidenta del partit a les portes del TCJ, però no hi haurà més partits independentistes. Esquerra i la CUP no ho consideren un cas de repressió, Marc Martínez Amat.
Ni els republicans ni els copaires consideren que jutgi la presidenta suspesa del Parlament per res que tingui a veure amb l'UO, sinó que ho vinculen amb males pràctiques i amb corrupció. Ja ho van interpretar així quan es va decidir suspendre-la del càrrec i per això no l'acompanyaran a les portes del judici. En parlava avui la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
O sigui, és que nosaltres no considerem que el cas de la Laura Borràs sigui un cas de repressió política i, per tant, que puguem donar la solidaritat com hem donat sempre amb la resta de persones que sí que estan patint la repressió política. Estem davant d'un cas de mala praxi en la gestió pública pública dels recursos públics. I aquí Esquerra Republicana no ens hi trobaran acompanyant ningú. Al contrari, ens hi trobaran lluitant perquè no hi pugui haver casos de corrupció ni casos de mala praxi.
Borràs ha replicat a Vilalta amb una piulada a Twitter dient que no espera que s'hagi de trobar en la mateixa situació que ella, però que si li passa, ella sí que li farà costat.
I més coses. Catalunya ha captat 620 milions d'euros d'inversió estrangera al 2022. Es tracta d'una xifra rècord que ha permès generar més de 3.000 nous llocs de treball directes. El conseller d'Empresa i de Treball, Roger Torrent, treu pit d'aquestes dades i diu que tenen especial mèrit en un moment d'incertesa com l'actual.
En un dels pitjors contextos econòmics de les últimes dècades, la Generalitat de Catalunya assoleix el millor resultat de la història en atracció d'inversió estrangera. No només creix el volum total d'inversió atreta, sinó que cal dir que han generat 3.400 nous llocs de treball.
Repassem totes aquestes dades en aquest informe de la Montse Martí. Qui i en què posa els diners l'inversor estranger?
Alemanya, qui més ha invertit a Catalunya?
Aclapara el 17% de tota la inversió estrangera a Catalunya el 2022. El segueix els Estats Units, França, l'Argentina i el Regne Unit. Albert Castellanos vaticina que els propers anys creixerà la inversió asiàtica.
Que la pròpia notícia d'Elgin no és anecdòtica en la mesura que serà el preludi de moltes inversions industrials importants que vindran de països asiàtics.
En total s'han tancat 94 projectes d'inversió.
D'aquests, el 44% són d'empreses que no tenien presència prèvia a Catalunya.
El sector que aclaparà més inversió estrangera
és el de les TIC i la digitalització de la indústria, que respon al 22% del total de la inversió estrangera al 22. Química i plàstics és un altre sector que va concentrar el 14% de la inversió, sobretot a les comarques de Tarragona.
Per localització geogràfica,
la concentració és molt evident a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha el 86% de les empreses emergents del país.
El govern ha explicat la inversió materialitzada el 2022.
Per tant, en aquestes dades no hi ha comptabilitzats ni futurs anuncis d'inversions, ni tampoc aquelles inversions que s'han fet sense l'assessorament del govern a través d'Acció. Actualment, Acció treballa amb una cartera de 600 projectes d'inversió que es podrien materialitzar els propers anys.
I l'altra cara de la moneda són les persones que han de viure al carrer. La Fundació Arrels va atendre l'any passat un centenar de famílies amb infants que no tenen un lloc on dormir. Un 40% ja vivien al carrer i un altre 40% estaven a punt de perdre la casa.
La resta tenia problemes d'habitatge. Gairebé dos terços havien contactat abans amb el servei social sense trobar resposta. Com a mínim, en aquests nuclis familiars hi ha 153 menors que no tenen sostre. Marta Mainou, cap de programa d'acollida de la Fundació, explica a RAC1 que la situació és preocupant.
Que hem normalitzat, no?, aquesta situació. Quan, si mirem un any enrere, no, era impensable, no? No, era això, no? I són menors, no poden estar sols al carrer, no? Ara també en famílies, no? Ara no, era impensable. Doncs està passant, no? I l'estem trobant en aquestes situacions.
L'any passat, més de 1.100 persones sense llar van demanar a Arrels assessorament sobre recursos a Barcelona. Són 3 persones cada dia. La meitat volien saber on podien dutxar-se i un de cada 4 com accedir als serveis socials.
I si us recordeu, divendres parlàvem d'un nou nyap que afectava uns trens al nord de l'estat espanyol. Doncs bé, el govern espanyol ha acomiadat a 2 càrrecs de DIF i de Renfe pel problema amb aquests trens d'Astúries i de Cantàbria. Els nous vehicles s'han de tornar a dissenyar perquè els del projecte que havien fet, recordem, no passen pels túnels per un error de càlcul. És una mesura preventiva en espera del resultat de l'auditoria que ha encarregat el Ministeri de Transports.
Adif ha acomiadat el cap d'Inspecció i Tecnologia i Renfe ha destituït un gestor de material després que es prenguessin malament les mides dels trens de via estreta. Per culpa de l'error, la fabricació d'aquesta nova flota tindrà un endarreriment d'entre 2 i 3 anys.
Els bombers han donat per extingit l'incendi forestal de Vítam, al costat de Tortosa, que ha afectat més d'una vintena d'hectàrees. La causa del foc va ser una crema de restes vegetals mal apagada i les autoritats continuen buscant-ne l'autor. Avui la policia local de Tortosa ha detingut un home investigat per haver provocat 2 incendis més petits a la mateixa zona, just quan els bombers ja havien controlat el més gran. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, la persona detinguda per la policia local aquest matí no té res a veure amb l'incendi forestal gran que hi va portar de corcoll els bombers i que va obligar a desallotjar una desena de veïns a Vítem, al costat de Tortosa. El detingut està investigat per encendre 2 focs més petits, aprofitant tot l'enrenou generat pel foc gran a la mateixa zona. Són 2 incendis que es van poder controlar ràpidament pels bombers, segons confirmen fonts dels agents rurals. El foc forestal important, amb 10 persones desallotjades que ja han pogut tornar a casa seva, ha afectat una vintena d'hectàrees i es manté com a hipòtesi del foc una crema de restes vegetals mal apagada que el vent hauria avivat. Els bombers han continuat treballant avui durant tot el dia al terreny per evitar revifalles de l'incendi.
Doncs bé, precisament, segons ha pogut saber RAC1, els agents rurals van fer més de 1.000 denúncies l'any passat per incomplir la normativa de prevenció d'incendis forestals. La majoria per actituds de risc, com tenir instal·lacions elèctriques en mal estat, carreteres sense netejar, o per fer crema de les restes vegetals fora de control, com en el cas de Tortosa, Mar Poyato.
Els agents rurals i els enginyers forestals alerten de la importància de cuidar el bosc i el seu entorn ara durant l'hivern amb la parada vegetativa. Ara s'ha de fer la clarida de massa forestal, el control de la vegetació i la neteja del sotabosc. Ho explica RAC1, Jaume Torralba, cap d'àrea dels agents rurals de la Catalunya Central.
L'època de netejar i espessar el matollar, fer aquest manteniment d'aquestes franges de protecció és ara aquesta època. A l'estiu ja és massa tard, perquè fins i tot treballar dintre del bosc a l'estiu comporta un risc.
A un bon manteniment cal sumar-hi una bona gestió del bosc i adquirir nous hàbits de consum. N'ha parlat a RAC1 Míriam Piqué, enginyera del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Nosaltres consumim productes de proximitat, productes que venen al nostre bosc i els nostres camps agrícoles, això ajudarà a que tinguem aquests paisatges més vius a millors condicions.
Bàsicament es tracta de consumir fusta per diversos usos, per escalfar, per fer embalatges, tanques, mobles o fins i tot habitatges.
I Catalunya tanca el 2022 amb un rècord d'instal·lació de plaques solars.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Només en l'últim trimestre de l'any es van posar més plaques que en tot el 2021.
Segons l'Observatori de l'Autoconsum, supera els 60.000 instal·lacions i assoleix els 466 megawatts de potència. El sector domèstic és on acumula més, el nombre més gran d'instal·lacions, i el Vallès Occidental és la comarca amb més instal·lacions i més potència instal·lada.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Passa un minut de les 9, els Mossos han desmantellat una granja de criptomonedes a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, que tenia 380 servidors punxats il·legalment al sistema elèctric. La policia calcula que haurien estafat fins a 300.000 euros de llum. I d'altra banda, a Madrid, qui torna a estar en un nou embolic és Froilán. Aquest cop la policia l'ha identificat en un after il·legal que han hagut de desallotjar per excés d'aforament i per consum de drogues. El net de Joan Carles I, que era entre els més de 200 joves que omplien aquesta discoteca del barri de Salamanca. Cultura, l'escriptor cubà Leonardo Padura ha guanyat el Premi Pepe Carballo 2023. L'anunci dona el tret de sortir del Festival Barcelona Negra.
El jurat ha destacat que Padura és una veu compromesa tant amb la literatura com amb Cuba, la gran protagonista de les seves obres. L'acte de lliurament del premi serà dijous que ve a l'Ajuntament de Barcelona. Avui, però, en un avançament del lliurament, Padura ha volgut recordar les figures de dos referents de la novel·la negra, Vázquez Montalbán i Paco Camarás. El Festival Barcelona Negra ha començat avui i s'allargarà fins al 12 de febrer. Tindrà 125 participants i una vuitantena d'activitats.
I per cert que Rosario Villajos ha guanyat el 65è Premi Biblioteca Breve amb la novel·la La educació física i s'han dut els 30.000 euros d'aquest premi, una edició que arribarà a les llibreries el 8 de març. I avui ha obert les portes virtuals l'Arxiu del Lliure, una plataforma digital que posa en valor la memòria del teatre lliure. S'hi poden consultar més de 65.000 documents que el teatre ha guardat durant els gairebé 50 anys de la seva història. Maria Cusó.
Documents tan curiosos com l'enregistrament dels primers aplaudiments que va acollir la sala el dia de la seva inauguració. També fotografies, programes de mà, escenografies o trofeus. Ho explica el director del Lliure, Juan Carlos Martel, en declaracions a RAC1.
Des d'imatges de com va entrar un cavall al Lliure de Gràcia, no? Fins a la primera crítica, que resulta que el titular era Triste noche per un teatre en Barcelona. Doncs mira, ja portem gairebé 50 anys. I tot jo crec que acaba sent valuós. Qualsevol record acaba sent valuós i digne de poder-ho compartir.
L'accés a l'arxiu és lliure i un cop dins hi ha tres opcions de cerca, pel contingut que s'estigui buscant, per categories o de manera aleatòria amb el contingut canviant que proposa la pàgina.
I acabem amb una mica de música perquè Beyoncé s'ha convertit en la cantant que ha guanyat més Grammys de la història. Premis, millor cançó i actuació i millor gravació i àlbum de dance. Amb aquest ja té 32 Grammys, els premis més importants de la indústria musical, i l'altre gran protagonista de la gala ha estat Harry Styles. Casas ha guanyat 3 premis pel seu últim àlbum, Harry's House. I Rosalía ha guanyat el segon Grammy de la seva carrera per Motomami. Cuando pone pela en el coche, bien diferente, ya no son pela uno. Cuando los cubitos de hielo, ya no se acuerda cielo. Esteve Sarrovires, que en aquest cas s'han dut el guardó a millor àlbum de rock llatí, urbà o alternatiu. Quan passen 4 minuts de les 9, repàs els esports amb el Gerard Ballera. Gerard, bona nit.
Bona nit.
El terratrèmol de Turquia amb què obríem aquest sumari també té conseqüències en l'esport i en concret en el bàsquet.
Sí, perquè s'ha ajornat el partit que el Baxi Manresa havia de disputar dimecres precisament en aquest país. La FIBA ha suspès tots els partits amb equips turcs, entre ells el que el dels Bages havien de jugar a la pista del Başakşehir, corresponent a la tercera jornada del top 16 de la Champions. I també hem de saber que l'Eurolliga ha suspès els dos partits que s'havien de disputar a Turquia aquesta setmana, en concret a Istanbul, entre ells l'Efes Real Madrid.
I d'altra banda hi ha esport en directe, és a punt de començar l'últim partit de la jornada a la primera divisió masculina de futbol.
Sí, de fet acaba de començar. Ara mateix portem 4 minuts de joc del Rayo Vallecano 0, Almeria 0 a Vallecas. Amb una victòria els locals podrien pujar fins a la 5ª posició del campionat. I tenim horaris de la 23ª jornada de la primera divisió masculina de futbol, la del cap de setmana del 25 i 26 de febrer. El Barça jugarà diumenge a Almeria a 6:45 de la tarda. L'Espanyol ho farà dissabte a 14:00 contra el Mallorca a casa i el Girona diumenge també a 14:00 al camp de l'Atlètic Club. El derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, ha quedat fixat per dissabte a 6:45 de la tarda.
I el Barça, Sergio Busquets, que s'estarà 2 setmanes de baixa.
Les proves han confirmat que el migcampista té un esquinç al turmell esquerre. De moment no està descartat per l'anada dels 16ens de final de l'Europa League contra el Manchester United, tot i que és complicat que pugui jugar. Mentrestant, el Real Madrid ha viatjat aquesta tarda cap al Marroc per jugar dimecres la semifinal del Mundial de Clubs contra l'Al Ahly d'Egipte. Ho ha fet amb les baixes de Courtois, Benzema, Militao, Mendy, Lucas Vázquez i el belga Hazard.
I a Anglaterra, la Premier League, que acusa el Manchester City de cometre irregularitats financeres entre el 2009 i el 2018.
Estan relacionades amb beneficis, remuneració de jugadors i entrenadors. L'acusació arriba després d'una investigació de 4 anys i se'n podrien derivar sancions econòmiques i fins i tot esportives, com la deducció de punts o, en un cas molt extrem, l'expulsió de la competició. De moment, el club anglès ho ha negat tot i ha recordat a la Lliga que va facilitar tota la informació que aquesta li va requerir. També celebra que una comissió independent s'encarregui del cas.
Alguna cosa més, Gerard?
Sí, que s'han sortejat els emparellaments avui de la Copa del Rei d'Hoquei Patins. Són aquests: Barça-Igualada, Noia-Voltregà, Liceo-Caldes i Reus-Calafell. El torneig, la competició, es jugarà precisament a Calafell del 2 al 5 de març. I deixem recordar que aquesta nit, a partir de 11:15, l'Aleix Pariser conduirà un Tu diràs especial des de la gala de Mundo Deportivo al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb un munt de protagonistes, i coneixerem en directe també els premiats a millor, el millor i la millor esportista de l'any 2022.
Doncs d'aquí a menys d'una hora que saludarem també l'Aleix Pariser des d'aquesta gala de Mundo Deportivo. Gràcies, Gerard, bona nit.
Molt bé, bona nit.
7 minuts a les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia d'aquest dilluns 6 de febrer, avui amb el Lluís Carrasco, publicista especialista en màrqueting estratègic. Com estàs, Lluís?
Bona nit.
Bona nit. La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals.
Hola, Isabel. Molt bona nit.
El Silvio Falcón, que és politòleg. Bona nit, Silvio.
Bona nit.
I també ens acompanya el periodista Joan Julivert. Què tal,
bona
Joan?
Nit. Bona molt nit. Bé.
Avui no hem tingut la vel a aquesta última hora perquè l'hem fet entrar abans, perquè ens ha explicat que ja l'heu trobat a faltar, eh, Isabel?
Sí. Jo esperava el seu informe sobre el clima.
Els rituals aquests,
exacte,
eh?
I la seva valentia en venir amb pantalons curts, perquè sí, avui ja comença a fer molt de fred.
Ens fem una mica pesats, però no deixa de ser sorprenent, sobretot amb aquest fred que ha fet aquests dies, que l'Abel continuï. De vegades me'l creu per aquí la redacció, i clar, com que és veritat que aquí fa una mica de calor i també va amb màniga curta, me'l trobo amb màniga curta i amb pantalons curts, i és allò que et deixa una mica desconcertat. En fi, tots bé, eh? Veig, Lluís, que avui t'has tret la jaqueta, que altres dies et quedes aquí amb la jaqueta aquí, sí, dins l'estudi, em fas patir.
Bueno, també teniu la calefacció posada avui, per tant, sí, sí.
Avui tot bé, eh?
I el de la vela a mi no deixa d'agradar-me, perquè els publicistes el que busquem és la singularitat. La
veritat, mira, doncs...
La veritat és que estem parlant d'una persona singular, que en tot l'any no es posa un pantaló llarg, i això em sembla divertit.
Però que en tot cas això és nostàlgia, i això la gent més gran ho deu recordar, que els nens fins als 13, 14 anys, fins que no arribaven a l'adolescència, sempre els obligaven a anar amb pantalons curts. A mi no em va tocar, eh?
Anava
no,
a dir que t'havia tocat.
No, em va tocar, no soc tan gran, però és veritat que la gent més gran recorda que en aquest país se'ls obligava a anar amb pantalons curts encara que fes fred. Sí, les nevades del 62
sí.
Encara hi havia gent amb pantalons.
Són imatges de postguerra, sí, exacte, sí, sí, és veritat. Sí.
Jo he de dir que jo sóc com la Bela, sempre vinc amb màniga curta, sí, perquè aquí fa molta calor, jo tinc calor. O sigui que...
I pantalons curts, no?, per decència.
Potser algun dia,
no?
Potser algun dia.
En fi, fet aquest repàs climàtic que sempre fem per començar, ara de seguida farem una pausa i quan tornem anirem fins a Turquia per saber quina és l'última hora d'aquest terratrèmol amb aquestes imatges devastadores que ens arriben des de primera hora del matí, amb aquesta xifra de morts que ja supera les 2.500 persones. Intentarem parlar amb el president de Médicos del Mundo, que està en aquests moments arribant a l'epicentre d'aquest terratrèmol. Això, però, serà després d'aquesta pausa. De seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia. Cuidant els teus sentits des de 1902.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per un quart de 10 de la nit. Com dèiem, anem a aquesta hora fins a Turquia. Hakan Bilgin és el president de Médicos del Mundo a Turquia. Señor Bilgin, buenas noches.
Buenas noches.
¿Nos puede explicar más o menos dónde está ahora mismo? ¿Si ha podido llegar ya a la zona afectada por el terremoto?
Ahora mismo estoy en la ciudad de Adana, en el sur de sudeste de Turquía. Hemos tenido un avión afectado por el gobierno para los humanitarios y la gente especializada para llegar a Antakya. Y ahora mismo estoy en la carretera entre Adana y Antakya, pero nosotros tenemos equipos ahí desde hace 10 años, tenemos una oficina, una presencia importante en la ciudad de Antakya, que ha sido la ciudad más tocada en el terremoto.
Evidentemente la cifra que tenemos ahora de muertos es altísima y de hecho se ha multiplicado por dos en muy pocas horas. No sé si eso puede hacer pensar que el número de víctimas aún puede ser mucho más elevado.
Afortunadamente yo pienso que va a ser mucho más elevado, todo el mundo piensa que lo va a hacer, pero por eso nos estamos movilizando para poder llegar y ahora el trabajo más importante es llegar donde están los edificios que se han colapsado y intentar salvar a las vidas que están atrapados ahora ahí en los escombros de los edificios.
Me decía que tienen equipos en esa zona desde hace tiempo. No sé si se ha podido comunicar con ellos durante el día de hoy. ¿Qué es lo que le han contado de lo que se está viviendo allí en esta zona en estas horas?
Pues es una situación muy difícil para nosotros también, porque tenemos a nuestros equipos, tienen familiares y ellos mismos fueron también afectados, han perdido sus viviendas, miembros de su familia, así que para nosotros también el trabajo que estamos haciendo es asegurarnos que todos nuestros colegas están bien y sus familiares también. Es una situación muy difícil, la gente se tiraron a la calle a las 4:20 de la mañana, estamos en invierno, las temperaturas están entre 5 y menos 6, así que es una situación muy, muy difícil para todo el mundo.
Dadas estas circunstancias, con estas temperaturas también, evidentemente, aparte de la catástrofe que se ha producido, ¿qué se necesita ahora mismo? ¿Qué tipo de ayuda? Es decir, ¿se puede ayudar de alguna manera enviando más equipos humanos de emergencia, incluso mantas, material? ¿Qué es lo que más se necesita en estos momentos?
Pues en estos momentos se necesita todo, pero nos estamos organizando y como lo estaba diciendo, es que es toda la ciudad que está colapsada por ahora. Estamos hablando de más de 2.000 edificios que están afectados y necesitamos de verdad de todo, pero está todo aquí. Estábamos preparando, tenemos siempre una preparación de emergencia para este tipo de caso, pero el implor de lo que ha pasado es tan grande que vamos a necesitar ayuda, y lo que esperamos son las donaciones para poder comprar lo que necesitamos y distribuirlo a la gente aquí.
Ahora me comentaba usted el hecho de que el terremoto haya sido de madrugada. Me imagino cuando había mucha gente también durmiendo dentro de sus casas, ¿puede haber hecho que estas consecuencias sean aún más graves?
Es lo que nos da miedo a todos, así que estamos esperando que no sea lo que todo el mundo piensa, pero sí que todo el mundo tiene mucho miedo de que se ha quedado mucha gente ahí en los edificios, pero necesitamos esperar a ver y hacer todo para tener una intervención. Es verdad que por ahora detener las repeticiones no nos facilita tampoco el trabajo, porque tenemos a gente que están intentando sacar a sobrevivientes ahí, pero con las repeticiones del terremoto hemos tenido uno de 7.4, uno de 6.5, uno de 6, creo, y eso hace aún más difícil todo, porque estamos hablando con los equipos ahí y dicen que las repeticiones están muy frecuentes, así que así que si hay edificios que no han caído esta mañana, puede ser que con las repeticiones tenemos aún más edificios que se caigan así. Así es la situación.
No sé si usted sabe si esto es una zona proclive a este tipo de fenómenos, aunque no tan graves, evidentemente. ¿Es una zona donde ha habido otros terremotos?
Sí, es una zona que es común de tener terremotos. Turquía es un país que está en una situación donde una localización, digamos, geográfica donde hay mucho terremoto. Y hace 2 años hemos tenido un terremoto en Izmir, en Erzurum, pero no de esta amplitud. El terremoto que tenemos hoy en Antakya es devastadora y ha tocado toda la ciudad.
Termino ya. Nos consta que el terremoto también ha afectado a algunos campos de refugiados y que precisamente podrían haber salvado del desastre porque no hay edificaciones precisamente en estos sitios, ¿no? ¿Tiene alguna información sobre esto?
Sí, pero no hay campos en Turquía, eso no hay campos.
En la parte de Siria.
En Siria tenemos equipos, nosotros tenemos clínicas en Idlib, también clínicas en Afrin. La clínica que tenemos en Afrin fue también tocado, tenemos nuestra oficina que fue destruida, que está totalmente destruida. Estamos intentando reabrir la clínica para seguir dando servicio, pero no tenemos mucha información sobre realmente lo que está pasando dentro de Siria, porque no hay una organización tan eficaz como aquí en Turquía, pero sí que hay mucha gente que están tocados y sí, ya fue olvidado, está olvidado un poco, pero sería importante de hablar también de lo que está pasando en Siria, donde hay muchas necesidades también.
Pues, señor Hakan Bilgin, queda dicho también esa atención a la zona de Siria que ha sido también afectada por este terremoto. Hemos hablado con el presidente de Médicos del Mundo en Turquía, se lo agradecemos muchísimo, y mucha suerte también en las tareas de rescate por todo lo que viene por delante estos próximos días. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Doncs aquesta és la situació ara mateix sobre el terreny. Com ens deia ara el senyor Bilgin, aquest nombre de víctimes que podria ser molt més elevat. De fet, ara les xifres oficials parlen entre 2.800 i 3.000 morts, però és que hem sabut fa una estona que l'OMS diu que hi podria haver fins a 20.000 víctimes per aquest terratrèmol, com sentíem doncs ara, perquè hi ha ciutats on hi ha més de 2.000 edificis que estan totalment col·lapsats i, per tant, les víctimes que podria haver sota les runes serien molt més elevades. Per tant, com dèiem, també seran crucials per les tasques de rescat dels diferents equips que treballen sobre el terreny en aquestes primeres hores. I aquí a casa nostra hi ha un grup de rescat que s'està preparant ja per anar sobre el terreny a Turquia. És l'ONG K9 de rescat i de salvament caní de Creixell, al Tarragonès. El seu president i fundador és el Pere Frutos. Senyor Frutos, bona nit.
Bona nit.
Vostès tenen previst anar a Turquia per ajudar amb aquestes tasques de rescat, no?
Exactament, és la tercera vegada ja que ens hem de sortir per ajudar el poble de Turquia i ens ha costat una mica aconseguir poder anar-hi, però ens han confirmat de l'ambaixada fa cosa de mitja hora així, que demà sortim a les 3 de la tarda.
Per tant, d'aquí a menys de 24 hores que aniran fins a la zona, quant personal sou i quants gossos també vindran en aquest desplaçament fins a Turquia?
Sí, a primera avançadilla, com sempre, són 6 persones i 5 gossos. Mm-hmm. Portem gossos detectors de vius i de cadàvers, i amb l'experiència que portem, que és el nostre número 18, que penso que és terratrèmol per tot el món, crec que serem efectius, i en aquest moment és el que més necessita la població. Ser molt ràpids, perquè amb aquestes temperatures que està fent, és important treure'ls d'allà, que hi ha moltes criatures que estan sota les runes i s'ha d'anar ràpid. Molt ràpid.
Ara precisament que parlàvem també amb el president de Médicos del Mundo, que ens deia que a la ciutat on hi ha hagut l'epicentre hi ha uns 2.000 edificis que s'han ensorrat. Clar, m'imagino que aquestes primeres hores, sobretot, han de ser crucials per poder trobar supervivents.
Sí, les 72 primeres hores són crucials. Per això hem acceptat d'anar-hi demà, perquè avui era impossible, perquè ens ha costat suor i llàgrimes aconseguir sortir. Mm-hmm. Perquè com que aquí no tenim ajudes del nostre govern, de la Generalitat, i des de Madrid, si no vius allà tampoc tens, es diu un per l'altre la casa sense escombrar. I ens hem hagut d'espavilar, com hem fet sempre, per anar-hi per el nostre compte, fins que hem trobat la manera d'arribar-hi. Mm.
En què consiste... Expliqui'm en què consisteix exactament la seva tasca, què és el que fan els gossos, si és que poden entrar en espais més petits, o ells només detecten si allà hi ha una persona, o com ens deia també en el seu cas, doncs un cadàver perquè aleshores hi entrin els serveis de rescat. Com funciona el procediment?
Sí, nosaltres som un grup que es diu GRI, que vol dir Grupo de Rápida Intervención. Vol dir que nosaltres arribem, el gos marca i te marca vius, bordant i dret, i si te marca cadàver, grata a terra i borda perquè sàpigues on està. Perquè, i per què fa el mateix? Perquè a vegades hi ha monticles de runa i si el gos no borda no saps mai què ha trobat. Llavors només has de posar un company que estigui controlant a l'altra banda i te diu, ha trobat un cadàver, perquè sempre donem prioritat als vius. Mm-hmm. Però com que és lògic, és una pauta que vaig crear jo mateix com a fundador d'aquesta ONG, era importantíssim trobar també els cadàvers per donar descans a les famílies, no? Mm-hmm. I és el que fem, és picar els gossos per part, primer un gos, quan acaba aquest gos entra un altre, i així ens repartim la zona que ens adjudiquin al comando de control que hi hagi a la zona, i quan acabem passem un rapor que diu... Aquí hem trobat tantes persones vives, aquí tantes mortes, tants ferits i tal, i ara on anem a l'altre lloc, doncs pues anem a l'altre lloc. I així fins que es fa fort, que si tot va bé i podem, descansem com podem, i a l'endemà ben d'hora a treballar una altra vegada i així fins que tornem cap a casa.
Em deia que serà la 18a intervenció que fan en una situació de terratrèmol. Per les imatges que ha pogut veure que han arribat per la televisió d'aquestes últimes hores a Turquia, a vostè què li sembla la situació, si aquesta xifra de 2.800 morts es queda curta? És a dir, què li sembla? Quina situació creu que es poden trobar quan arribin allà?
En aquelles hores estan treballant companys nostres de protecció civil o defensa civil, com diuen, de Turquia, i ens han comentat que seran molts més cadàvers del que diuen, perquè la zona ha sigut molt àmplia i ha afectat a pobles que encara no ha arribat ningú, i és on nosaltres podem ser més útils. No es tracta de concentrar-se tots els grups de rescat en una zona, sinó repartir-nos la zona per ser el més útil possible a la societat. Aquí del que es tracta és de salvar vides, i el més no interessa.
Com s'entrenen aquests gossos per poder fer aquesta tasca? És a dir, han de tenir unes característiques especials, m'imagino.
Bueno, normalment triem els gossos d'uns pares que ja treballen, i quan tenen dos mesos comencem a treballar, i ells no acaben de treballar i entrenar tota la vida fins que es jubilen. Acostuma a ser entre els 10, 9, 10, 11 anys màxim. I llavors ja fan vida d'avi a casa, com a joguina, etc. Ells entrenen cada dia, nosaltres, el nostre ONG, entrenen cada dia per estar preparats per quan passi, com ha passat aquesta matinada, puguin ser el màxim possible d'eficàcia dintre del que poden fer els animals, perquè també es cansen. S'ha de fer descansos, s'ha de programar, els ha de donar de veure, s'ha de controlar tot, perquè un gos rebentat no serveix per ajudar ningú.
Fins a quants metres de profunditat poden els gossos detectar que hi ha una persona, un supervivent, sota la runa?
Tot depèn de el que diem nosaltres, ximeneia d'olor. Si els edificis han deixat forats entre ells, algun petit esclet o alguna cosa així, que pugui sortir un olor, el gos el detectarà, no té problemes. Si fos fang, es tapona el poro quan s'asseca i és molt complicat. Però vaja, si arribem demà a la nit, podem estar treballant, si Déu vol, no se'ns escaparà cap víctima, no t'amoïnis.
Tenen previst quants dies i s'hi quedaran, més o menys?
Dependrà del govern de Turquia, que dirà fins aquí s'han acabat les emergències, i tornem cap a casa.
Doncs Pere Frutos, com dèiem, president i fundador de l'ONG K9, Canina de Rescat i de Salvament, us desitgem també des d'aquí, des del 9C, que tingueu molta sort i que podeu ajudar a moltes d'aquestes víctimes d'aquest terratrèmol de Turquia. Moltes gràcies, bona nit, que vagi bé.
Bona nit.
Doncs, en fi, aquesta és una mica la situació des de dos punts de vista ben diferents. D'una banda, doncs, el president de Médicos del Mundo, que s'està desplaçant fins a la zona i que ja ens avançava, doncs, aquesta previsió, aquesta mala previsió d'aquest augment de les víctimes mortals, sobretot per les característiques d'aquest terratrèmol, i també des del punt de vista de la gent que s'aboca, no? Molt, això en aquest cas que parlava més d'una ONG d'aquí, de Creixell, que avui han fet tots els tràmits per poder marxar el més ràpid possible fins a Turquia i ajudar al màxim de persones possibles. Evidentment és una situació molt complicada la que està vivint Turquia aquestes últimes hores.
Sí, a més això està passant precisament en una regió que el que ha viscut és uns darrers anys, sobretot a la frontera entre Turquia i Síria, no?
Sí, perdó, que ens deia també el metge que no oblidéssim la part de Síria, que hi ha moltes víctimes mortals i que allà és molt difícil la comunicació també amb hospitals que tenen muntats en aquestes zones, que no s'oblidi tampoc la gent de Síria.
Sí, i precisament allà tenen un problema afegit, que és que tenen un govern, diríem, que, bueno, o diversos governs operant amb diferents legitimitats, eh? Tota la regió de Rojava, no?, que és justament la que fa frontera. Això, el que està passant és bàsicament, jo veia, bueno, per situar-ho, la capital del Kurdistan, a Diyarbakir, vídeos d'aquesta tarda d'edificis enfonsant-se, la situació és absolutament caòtica, i a més, com deia, això en una zona que històricament ja ha tingut allò, moltes tensions polítiques, armades, guerres, etc. I a més arriba ara la catàstrofe allà. La part positiva, si volem buscar-li no, les notícies bones, és que en el cas de Catalunya la societat civil organitzada ja està reaccionant, no? ja hem vist no, exemples com ara els que hi parlàvem de persones organitzades que volen anar-hi allà, però la situació certament és preocupant perquè veurem com s'organitza aquesta solidaritat, perquè deu ser difícil fins i tot per organitzacions que tenen experiència al territori arribar allà, desplegar accions i intentar ser útils.
Mm-hmm. Sí, jo estic d'acord amb el que comentaven, no? de la dificultat en poder ser útil, no? Jo quan veig coses com aquesta, no? Sempre se'm planteja una reflexió, no? De la fragilitat que tenim, eh? És a dir, quan som capaços d'organitzar-nos políticament i està molt bé i donem i treballem perquè el dia a dia de la vida ciutadana vagi millorant a tothom, però en canvi arriba, doncs, per exemple, una pandèmia, arriba un terratrèmol, i a dir, com nosaltres, els homes, podem tenir el control de moltíssimes coses i en canvi hi ha tantíssimes coses que ens fan i ens segueixen posant en evidència la nostra vulnerabilitat, no? I jo crec que això és un bany de realitat, de trista realitat, però que fa que hàgim de saber, doncs, que és imprescindible tenir en compte que aquesta vulnerabilitat existeix, preparar-nos perquè aquesta vulnerabilitat, doncs, pugui ser, en la mesura que es pugui, corregida o, si no, emparada per tota la solidaritat que toqui, però, de nou, ser conscients, doncs, que som excessivament vulnerables.
Joan.
Sí, no, per afegir, és veritat que som tots vulnerables, però hi ha qui som més vulnerables que d'altres. I això ha passat en una zona especialment vulnerable. I ho dic perquè ara estic convençut que no hi faltarà solidaritat internacional per l'impacte de la notícia i l'impacte del terratrèmol, però aquestes zones, quan són devastades, sigui pel fet que sigui un terratrèmol o qualsevol altra mena de catàstrofe, fins i tot catàstrofes humanes com les guerres, normalment solen ser oblidades al cap del temps. I el més complicat d'aquesta zona sol ser la reconstrucció, que és la millor forma de prevenir altres catàstrofes humanes com la que hi pot haver en aquesta zona. I per tant, home, jo demanaria que la comunitat internacional també fes un tomb en les polítiques de cooperació internacional i no només es fixés en la fotografia. Avui tindrem fotografies molt impactants i tocarà dir que tots ens solidaritzem. Està ple Twitter de líders polítics solidaritzant-se amb Turquia i amb Síria, però passaran els mesos i deixarem de tenir la fotografia com l'hem deixat de tenir de la migració síria arran dels conflictes bèl·lics que continuen havent-hi en aquella zona.
Lluís.
Poc a afegir. La veritat és que un té la sensació de que sempre plou sobre mullat. Les zones precàries, que tenen organitzacions precàries, exèrcits precaris, policies precàries i, evidentment, destacaments de supervivents i de recerca de persones més que precàries, són les que pateixen aquests drames. Dóna gust sentir persones com el cap del destacament de Creixell, que, nerviós i impacient per marxar cap a Turquia, em consta que això està passant des de França, des d'Alemanya, des d'Itàlia, des d'Anglaterra, tothom s'està abocant, però sobretot organismes moltes vegades privats, destacaments que no sempre depenen de governs, com s'ha queixat fa un moment aquest cap de destacament. I en tot cas, l'ésser humà és immens, i sentir-lo amb aquesta tranquil·litat dient-nos a nosaltres, pobres de nosaltres, no patiu, si hi ha una persona viva que salva, la salvarem, la veritat és que dona gust de sentir.
I sobre això que dèiem abans de que plou sobre mullat, és veritat que aquesta tarda han aparegut algunes informacions, algunes imatges precisament sobre aquestes zones més afectades de la part de Síria, de camps de refugiats que evidentment doncs, viuen en unes condicions doncs, molt precàries en tendes de campanya, precisament això és el que els podria haver salvat d'aquesta nova catàstrofe, perquè el fet que no hi hagi edificis alts, que no s'hagin esfonsat i que, per tant, no hagin quedat atrapats aquí. És a dir, que en aquest cas, malauradament, no? O no sé com dir-ho, aquesta desgràcia que estan vivint en aquest dia a dia els ha salvat d'aquesta altra desgràcia. Per això el fet de dir de ploure sobre mullat, no? També.
Jo no puc oblidar que això es produeixi en la més pura i autèntica i centre de la nit a les 4 i 12 minuts, que és quan realment ets més indefens perquè estàs més allunyat de qualsevol cosa, no? Que et despertis d'aquesta manera. I aquests minuts són d'or. Si estàs en plena llum del dia, la teva reacció d'abandonar edificis, etcètera, lògicament és molt més ràpida, els nens estan a l'escola, els nens estan als treballs, en el que sigui, però tothom a casa seva dormint i sí, això sí. Passi a les 4 de la matinada,
és el que dèiem, que en una hora on hi hagi gent doncs, circulant pel carrer o molta més gent amb possibilitat d'estar a l'aire lliure
i que t'ajudin, vull dir que en aquell moment el socor està més despert, mai millor dit.
I hi ha una cosa que deia en Joan, jo crec que és un element que es reitera en el temps, però que en canvi queda en l'oblit també en el temps, no? És a dir, doncs recordem aquelles imatges dels avions sortint amb gent sobre els avions que es tirava, no? Sí. I ens va semblar en aquell estiu que érem tots ens omplíem la boca d'Afganistan i ens omplíem la boca amb bones voluntats de solidaritat i de no us oblidarem i les dones, etcètera, etcètera, no? I en veritat és mentida. O sigui, la gran veritat és que és mentida, és que ens n'oblidem, és que les institucions se n'obliden, és que les organitzacions mundials se n'obliden, i encara que no se n'oblidin, acaba sent com estèril, o tens la sensació que es perpetuen en l'oblit, no? I no saps molt bé com es pot corregir això, no? Perquè ara avui parlem de Turquia i de Síria, d'aquest terratrèmol, d'aquestes víctimes, de l'angoixa que han de poder viure les persones que sobreviuen sabent tot el que han deixat enrere, perquè a més has de córrer i potser estàs deixant gent estimada que està a la casa i tu et salves a tu mateix, no? I bueno, i demà hi haurà un altre tema, hi haurà una altra notícia, no? I allò s'haurà quedat, no? I no saps molt bé com es pot solucionar, no? És un element que reitera en el temps, que et fa sentir un punt d'impotència.
Fixa't si recorrent, que jo no sé si ho recordareu, però a finals dels 90 hi va haver la campanya del 0,7%. Sí, que era el que havia de destinar dels pressupostos cadascun dels països en cooperació internacional, que era precisament en polítiques de prevenció de la pobresa, de la desigualtat, etcètera, etcètera. No hi ha hagut cap compromís al respecte. I perquè se sap, no hi ha cap pressupost que arribi al 0,7% en cooperació internacional. I efectivament ho hem oblidat. Aquella campanya, no sé si us recordeu, que va ocupar la Diagonal durant molts dies, va ser molt vistosa i va ser una forma de significar-se per part d'una joventut que necessitava algun element, alguna bandera, com després hi vindrien els indignats, etcètera. Però això no es va materialitzar en polítiques reals. I no hi ha, en realitat, cap cooperació que no sigui incentivada. És a dir, la reconstrucció de l'Iraq va ser altament incentivada en casos de corrupció als Estats Units. En aquest cas sí que hi va haver reconstrucció. Però no va ser en el sentit de la cooperació, sinó que va ser en un sentit especulatiu, no?
En fi, ara passen gairebé 6 minuts de 2:15 de la nit. Si us sembla, canviem de qüestió. Tornem cap aquí perquè, malauradament, que continua aquesta crisi entre el PSOE i Unides Podem per la llei del només sí és sí, que fa setmanes que arrosseguem. Però, en fi, ha revifat de nou aquesta crisi després que avui els socialistes han registrat al Congrés aquesta reforma de la llei, mentre que els seus socis de govern, des del Ministeri d'Igualtat, els acusen d'haver deixat en paper mullat totes aquestes millores que s'havien fet per protegir les víctimes amb aquest nou text. Per això aquesta hora vull saludar l'Arnau Mañé, corresponsal de RAC1 a Madrid. Arnau, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Que ha seguit tot aquest desenvolupament d'aquesta llei des del principi. Arnau, no sé si amb aquest nou text d'avui, amb aquest text que ha presentat avui, que ha registrat al PSOE, quins són els canvis principals respecte a la llei que es va aprovar fa poques setmanes?
Sí, mira, a grans trets hi ha canvis sobretot en les penes. Augmenten les penes màximes, per tant també intenten aprimar les forquilles, i sobretot el que intenta el PSOE és especificar més alguns aspectes. A part també hi ha altres reformes que tenen en compte més casuístiques i que de fet en aquest cas sí que s'han pactat amb Podem, però sobretot el gran canvi i el gran motiu d'enfrontament ara mateix entre les dues parts del govern espanyol és aquesta inclusió de la violència, més enllà de les penes, aquesta inclusió de la violència i la intimidació en l'article del consentiment.
Sí.
I que ara mateix enfronta les dues parts del govern espanyol perquè les interpretacions són diferents. Què passa? Que aquí tothom vol portar l'aigua al seu molí i tothom, en el fons, té part de raó. Per exemple, el PSOE argumenta que el consentiment no es toca, i sí que té raó perquè no es toca literalment el paràgraf del consentiment, però és que just després, just a sota del paràgraf, hi afegeix aquests dos supòsits de violència i intimidació, i justament és aquesta línia vermella de Podem que diuen, per exemple, des del Ministeri d'Igualtat, que a la pràctica, per molt que no es toqui directament el consentiment, això és tornar al model anterior.
Clar, d'alguna manera és com que s'està fent trampes, no? Perquè el text concretament que parlava del consentiment es manté exactament igual, però el que ho canviaria seria el que ha afegit el PSOE a posteriori.
Clar, el que diu el Ministeri de l'Interior... Ai, perdó, de l'Interior, no, del Ministeri d'Igualtat. Ara mateix, això, Igualtat. És que a la pràctica tornen a haver-hi dues categories. Recordem que un de les polèmiques anteriors a la llei del només sí és sí és que es diferenciava entre l'agressió sexual i l'abús sexual.
Sí.
Tots els maldecaps que portava al darrere. Per tant, el que venen a dir des del Ministeri d'Igualtat és que a la pràctica hi torna a haver aquestes dues categories. Per molt que no es tornin a dir agressió sexual i abús sexual, ara intervé en aquesta violència i intimidació que també categoritza aquests dos nivells, per entendre'ns, de delicte. Això ara no es diu així, no es diu agressió i abús, però la diferenciació que aplica la proposta del PSOE a la pràctica sí que és veritat que pot portar en aquest marc similar que teníem abans.
Arnau, tu que estàs seguint de prop, doncs una mica, no sé com dir-ho, tot aquest serial, aquest estira i arronsa, encara creus que hi ha un marge per poder arribar a un acord amb Podem? És possible això o és complicat ja que arriben a un punt d'encontre, tenint en compte que han arribat fins aquí d'aquesta manera, tot i ser socis de govern?
Mira, sincerament, parlant informalment amb els responsables del Ministeri de Justícia o les responsables d'Igualtat, ara mateix costa de creure que hi pugui haver una entesa, perquè la contundència realment entre uns i altres és molt forta. Ara bé, així com us dic això tan clarament, que és difícil que hi pugui haver aquesta entesa, també us dic que totes les parts coincideixen en que aquest enfrontament no trencarà la coalició. Per tant, hi haurà acord de la reforma, ja ho veurem. Ara mateix jo diria que impossible, però que això arribi a afectar a la coalició, a la coalició del govern espanyol, jo crec que això ja és anar un pas més enllà. Jo diria, en la sensació que et dona mentre parles amb uns i altres, que la línia vermella seria justament que aquesta reforma es pactés amb el Partit Popular. És una opció que hi ha sobre la taula ara mateix.
És el que t'anava a preguntar, si creus que el PSOE està més a prop ara mateix d'acceptar aquests vots del Partit Popular, que des d'un primer moment s'ha ofert a aprovar aquest text reformat, o si el PSOE intentarà de totes arribar a un pacte amb Podem abans de no pactar amb el PP.
Avui Patxi López era molt clar dient que no pactarien amb el PP aquesta reforma. De fet, realment, això ja és una valoració més política, que segur que els tertulians ens poden ajudar més a valorar-la, però a la pràctica estem parlant de que si pactessin amb el PP a 4 mesos d'unes eleccions municipals autonòmiques o a 10, 11 mesos d'unes eleccions espanyoles, home, electoralment, pactar una llei feminista amb el Partit Popular, i atenció, perquè Vox també s'hi posa bé, seria realment una mica estrany després d'estar 4 anys governant en coalició en el que diuen que és el govern més progressista de la història.
Mira, ja que l'Arnau us ha tirat la pilota, jo la passo a Sílvia. Com ho veus? Creus que el PSOE farà un últim moviment per intentar arreglar això amb el seu soci de govern, o creus que pot arribar al punt de que accepti aquests vots del Partit Popular malgrat amb la proximitat amb aquestes eleccions autonòmiques en alguns llocs i municipals?
Jo crec que és improbable, no?, que el Partit Popular acabi votant aquestes esmenes del PSOE, però en qualsevol cas el que fa el Partit Socialista és un moviment tàctic, no?, intentar amenaçar Podem d'alguna manera amb els timings, amb aquesta pressió electoral de fons que tenim de cara a les autonòmiques i municipals, i per tant minimitza el seu rol. Li diu: escolta, tu parlamentàriament ets menys important, fins i tot en una llei que tu mateix has impulsat, perquè al final el debat dels últims dies era saber si la llei tenia problemes en el seu redactat. Per la revisió de penes tots hem vist que finalment sembla que sí, pot donar equívocs, i el PSOE a partir d'aquí ha activat la seva agenda. Per tant, jo crec que és improbable en primer lloc que el Partit Popular voti aquesta llei, però en qualsevol cas això és una llei orgànica, necessita majoria absoluta. Que com farà aquesta majoria absoluta del Partit Socialista? No només necessita de Podemos, sinó dels socis de la investidura. Veurem com, si aquest farol li surt bé al Partit Socialista.
Lluís, com ho veus?
La veritat és que jo veig tot com una... veig molta mesquinesa política amb tot això. Ara ens explicaven que no afectarà a la coalició de govern. Jo crec que no afectarà, però la frase seria encara no afectarà.
Que no afectarà, no ho sé, eh? Que no trencarà, com a mínim.
Bueno, que això no trencarà, bueno, doncs aleshores dic que encara no trencarà. Ah, si canvies el verd, jo mantinc més o menys la mateixa frase. Dic encara no. Per què? Perquè és una línia vermella. El tema del consentiment és una fita aconseguida en el carrer. I és una fita aconseguida en el carrer bàsicament per Unidas Podemos. I amb això no s'hi juga. Però, en canvi, també la història ens demostra que amb 9 milions de vots tens majoria absoluta a Espanya. I d'aquests 9 milions de vots hi ha 6 milions que són capaços de votar al PP o al PSOE en funció del moment històric. El fet d'ampliar la maldita base, la maleïda base, vull dir, aquestes ampliacions de base, aquesta transversalitat, li pot convenir al PSOE per no votar amb el PP, sinó deixar que el PP voti amb ell. I mostrar aquesta transversalitat, aquesta centralitat, que al final és on es troba el gran gruix dels vots. I no podem oblidar que tenim municipals, autonòmiques i, sobretot, unes generals abans d'acabar l'any.
Isabel.
Bé, a la pregunta de si aquest govern de coalició té bona salut, hem vist diversos diferents episodis al llarg de la legislatura en què ha estat, doncs, en qüestió aquest govern de coalició i se n'han sortit, no? Jo crec que aquí tots els partits saben que s'hi juguen molt en aquest govern de coalició, saben que depèn de com acabin aquesta legislatura tenen possibilitats en una propera legislatura de tornar a formar de govern i per tant de tornar a governar, si no tenen les majories com per fer-ho sols, que res apunta que ho puguin fer. Per tant, l'error que es va cometre amb aquesta llei que on la forquilla de les penes, doncs, va fer que hi hagin persones, doncs, que quan han fet una revisió de penes hagin sortit al carrer i amb el Codi Penal anterior no hagués passat. És un error que molts experts els estava dient. Intentar esmenar aquest error amb aquesta reforma no implica que a partir d'ara només podran acollir-se en aquesta reforma els delictes que es cometin a partir de la reforma estigui aprovada. Tots aquells delictes que s'han comès abans no passaria. Per tant, seguirem parlant d'aquest tema, no? I jo crec que també la pregunta és on està Yolanda Díaz en aquest debat, no? És a dir, un debat on els socis de govern, doncs, estan polaritzant en aquest tema. I també jo crec que el fet de que hagi agafat el Ministeri de Justícia aquesta reforma, mentre que la llei d'igualtat va sortir, la llei del sí a sí va sortir del Ministeri d'Igualtat, evidència que probablement aquesta llei que sortia del Ministeri d'Igualtat hagués necessitat d'un consens en el Ministeri de Justícia, que no ho van fer. Per tant, un error del govern, no un error d'uns o error dels altres. Jo crec que aquí la responsabilitat no es tracta de col·locar-la ni al Ministeri d'Igualtat ni al Ministeri de Justícia. És que aquest és un error de govern.
Arnau. De fet, fons del Ministeri d'Igualtat i fons del Ministeri de Justícia admeten que això és un error col·legiat, per entendre'ns. És que aquí sí que és veritat que ningú defuig la seva part de responsabilitat. Fins i tot la ministra Llop ha admès obertament que, tot i que ella no era el govern espanyol en aquell moment, en el Consell de Ministres, que va passar els filtres del Ministeri de Justícia, que ara encapçala ella. Per tant, admet que es van cometre errors. Tot i això, justament per això, més ben dit, ara diu que cal que hi hagi valentia política per encarar aquests reptes. De fet, avui, en una conversa informal amb els periodistes, la ministra Llop explicava, o més ben dit, retreia al Ministeri d'Igualtat que les lleis són les que canvien la vida de les persones, o les que milloren la vida de les persones, i no els relats polítics, en clara referència als seus socis de govern d'Unides Podem i especialment del Ministeri d'Igualtat.
Joan.
Sí, jo crec que, sincerament, estem convertint una batalla política en una sèrie d'elements tècnics. Uh-huh. I tan tècnics com interpretables. Avui mateix teníem un jutge que, en relació a un dels membres de la manada, no ha volgut retallar la pena d'aquesta persona.
Amb
per
aquest
tant,
mateix text, que d'altres jutges sí que han decidit rebaixar les penes.
Per tant, hi ha certa part de raó quan la ministra Montero diu que aquí el que hi ha són uns jutges que estan fent unes interpretacions a la seva manera, i no perquè la llei els obligui a fer aquesta interpretació. Jo entenc que el PSOE el que està fent és intentant-se treure de sobre aquesta mena de estigma que està generant el relat de la dreta en relació a les persones que estan sortint de la presó excarcerades, que no són tantes, i a les persones, que sí, són unes quantes més, a qui se'ls està reduint la pena. I el PSOE el que està fent és senzillament treure's aquesta responsabilitat per deixar molt clar que aquesta responsabilitat és del seu soci de govern, en tot cas, i no seva. No crec que hi hagi cap voluntat ni de trencament ni de res semblant. I en tot cas, Arnau, quan... Ho dic per aclarir a l'audiència, perquè estem en uns conceptes una mica difusos, com el tema del consentiment. Jo he llegit les esmenes que fa el PSOE en aquesta llei, i em fa l'efecte que, efectivament, no toca el consentiment. En tot cas, el que fa és una gradació molt més clara, perquè els jutges tinguin molt menys marge d'interpretació, en relació a quines han de ser les penes en funció del grau de violència. I fins i tot m'ha semblat que en un dels textos d'aquest articulat deixava molt clar que quan una persona no és prou apta per prendre les seves pròpies decisions, en aquest cas una dona agredida, estava en el mateix barem exactament...
Sí, que si fos submissió química, per exemple,
exacte.
O sí.
I està en el mateix barem que si fos violada o agredida per part del seu agressor. No sé, Arnau, però em fa l'efecte que són qüestions molt tècniques.
Sí, sí, no, absolutament. És un debat tècnic i d'interpretació, perquè al final interpreten els jutges, interpreten el PSOE i interpreta Unides Podem cadascú a la seva manera, per tant, no deixa de ser això. Sobre el que deies ara, efectivament, és un tema això d'interpretació, però és que més enllà d'això especifica, o com a mínim és el que diu el PSOE, que especifica molt més cada una de les excepcions o cada una dels supòsits. Llavors, el que diuen des dels socialistes és que això impedirà o impediria que els jutges tinguessin aquesta màniga ampla per interpretar a la lleugera o per interpretar com vulguin, o més obertament, com està passant ara amb la llei del CSI, la llei. Per tant, en principi, això sí que milloraria amb la nova reforma. Tot i això, com que tothom interpreta la seva manera, es converteix efectivament en un debat absolutament tècnic que amaga un debat polític i electoral, jo m'atreviria a dir.
I al final és que també és veritat que el que dèiem al principi, no?, que s'està fent un debat sobre una qüestió que al final afecta moltes persones, no?, i que és un tema molt sensible. És a dir, no s'està fent un debat sobre una llei que tingui un pes o una importància o pugui tenir unes conseqüències...
Però el problema del debat és el que passa amb gairebé tots els debats polítics, és que està molt, molt esquitxat de desinformació. Perquè, paral·lelament a les excarceracions i reduccions de pena, encara és hora que els periodistes que estan fent aquesta campanya sobre les excarceracions i el gobierno de Chapote, que deja libres a los violadores, etcètera, etcètera, no diuen quantes persones, a partir de la llei del CSI, estan entrant a la presó o estan tenint condemnes molt severes que no haguessin tingut sense l'aplicació d'aquesta llei. Aquest còmput no s'ha fet.
Sobre això, perdoneu, és que quan es demana aquesta informació al Consell General del Poder Judicial, et diuen que no l'han especificat. Quan es demana aquesta informació o aquestes dades al govern espanyol, de fet, diuen que no tenen aquesta dada, que és qüestió del Poder Judicial, que tampoc els hi facilita. Per tant, aquests recomptes, jo diria que poc fiables, s'agafen amb pinces, perquè efectivament ni el govern espanyol té aquestes xifres com per poder facilitar-les, ni per bé ni per mal.
Arnau, sabem ara què ha de passar, és a dir, quins passos ha de seguir aquest text que ha presentat avui el PSOE?
Mira, el PSOE pretén fer-ho per la via d'urgència, això vol dir tirant pel dret en molts dels procediments. La intenció dels socialistes és que això s'aprovi a finals de febrer o com a màxim a principis de març, que això ho aprovi el Congrés i llavors enviar-ho al Senat. El que passa és que es fa difícil de... Em sentiu?
Sí, sí.
Ah, perdoneu, el que passa... Perdoneu, que no ho sentia. El que passa és que es fa difícil pensar que això vagi tan ràpid, sobretot perquè a hores d'ara el PSOE no té prou suports i, de fet, a hores d'ara, ho comentàvem, només té el suport del PP. Per tant, veurem si realment els terminis que avui explicava Patxi López són tan ràpids com planteja realment el PSOE.
Doncs veurem, en fi, com acaba tot això. Isabel, no sé si volies preguntar algun detall a l'Arnau.
Bé, una cosa que a mi em sembla que ho ha aclarit també una miqueta en Joan, no? És a dir, quan es col·loca el segon paràgraf de sota del consentiment, el tema de violència i intimidació, es fa precisament per aclarir que el consentiment, la falta de consentiment si a més té violència i intimidació, hi ha un agreujament de penes. És a dir, que es col·loca el concepte de violència i intimidació no per menystenir el fet del consentiment, sinó perquè serveixi d'agreujant en cas que,
no, és que a més, fet, hi hagi... Estan molt detallats els agreujants,
eh? En cas que hi hagi violència i intimidació, no? Perquè després també hem de dir, no?, que amb la llei del sí és sí i el consentiment, que se li ha posat nom i cognoms, el tema del consentiment o la passivitat ja estava contemplat abans. És a dir, quan hi havia una agressió o un abús sexual, ja es contemplava que el fet de el no consentiment no es necessitava ser explícit un no consentiment, que la passivitat ja es podia interpretar com un no consentiment, no? És a dir, que a vegades li hem posat amb la llei del sí és sí, nom i cognoms en aquesta passivitat i li hem dit consentiment, però ha existit fins ara, eh?
Lluís, no,
només comentar, com deia el Silvio, que al final aquesta llei s'ha col·locat en tots els aparadors. És una llei, el sí és sí. És una llei que tothom comenta, moltes vegades amb molt desconeixement, perquè estem en temes molt tècnics, jurídics, que no sempre són fàcils d'entendre, i aleshores el que hi ha són grans titulars. A partir d'aquests grans titulars, avui una companya periodista em preguntava si tot això podria obeir algun tipus de màrqueting polític. I la resposta és rotundament que sí. En màrqueting electoral, sí, quan un tema és capital, és un tema capdalt, i aquest és un tema que s'ha convertit capital, perquè el carrer i els mitjans de comunicació l'hem fet capital, podria ser, no dic que sigui, però no tinc la informació, de que un partit polític fes un estudi sociodemogràfic per veure quin és el posicionament majoritari del carrer respecte a aquesta llei, que de vegades no és del tot coincident amb l'ideologia del propi partit, però en canvi electoralment et pot convenir defensar una postura un pèl paral·lela.
Doncs, en fi, Arnau, en seguirem parlant aquestes properes setmanes, a veure si és per la via d'urgència o no ho és tant i ho anem arrossegant temps més. Gràcies, digues.
No, i que segurament marcarà, encara que el PSOE intenti desmarcar-se, marcarà bona part de la campanya electoral al maig.
Segur que sí. Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit. Bona
Fem
nit.
Una pausa molt ràpida i acabem la tertúlia d'avui.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Pacte que costa l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia.
8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa. Benet Íñigo.
La majoria de catalans.
Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen els contactes entre Occident i Ucraïna.
L'enviat de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Festa grossa aquesta nit pels carrers de Doha.
El Barça, que havia començat perdent, Marta Ramon.
La gestualitat que vam veure a la gespa ho reflectia així.
Vaya Coll, bon dia.
L'equip farà la darrera sessió d'entrenament abans del clàssic.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC1 migdia. Cada dia a RAC1. Tots som 1.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonès.
4 minuts per arribar a les 10 de la nit, però deixeu-me que abans d'acomiadar la tertúlia d'avui, parlem d'aquesta candidatura que s'ha presentat avui oficialment de Xavier Trias davant la Societat Civil de Barcelona, a l'Auditori de Barcelona. Abans en parlava la Sílvia Solanes, que és qui ho ha estat seguint en directe. Un candidat de Junts que ha defensat que Barcelona ha de tornar a ser un referent mundial amb un bon director d'orquestra, i això és el que deia durant aquesta presentació de la candidatura.
Que aposti per governar bé i no per la improvisació. Que aparqui el dogmatisme per la tècnica i la ciència. Em comprometo a fer-ho. Les eleccions del mes de maig van d'això, de triar entre un model o un altre, de triar cara o creu. Tria Trias.
En aquest acte, que hi havia algunes cares conegudes, com per exemple expresidents com Jordi Pujol i també Artur Mas. I una cosa que ens ha cridat l'atenció i que ens ha explicat la Sílvia Solanes abans és que en aquest acte en cap moment hi constava la paraula Junts. És a dir, que sí que hi havia Trias, el cognom, en primer pla, però no hi havia cap referència al seu partit, a Junts, Lluís.
Té tota la, la lògica del món, per el que parlàvem fa un moment, d'aquesta transversalitat, d'aquesta part central, etc, etc. En el fons, si ara mirem el mig formatge habitual de les eleccions, el que ocupa, o la part que pot ocupar Trias, és molt més ampla que la que pot ocupar Colau, perquè Colau la té apretada amb Collboni. La veritat és que li poden arribar vots perfectament de l'independentisme, d'Esquerra Republicana, tenint en compte que les enquestes el fan majoritàriament favorit a Trias respecte a Ernest Maragall. També li poden arribar de les parts més conservadores de Barcelona, inclús de votants de la dreta espanyola, per tornar una miqueta a l'ordre de la ciutat, etc, etc, perquè al final no podem enganyar-nos. L'època de Trias com a alcalde va ser una bona època econòmica per Barcelona i es van fer coses molt ben fetes. Poden lluir obra de govern, cosa que només pot fer Colau. Aleshores, dins de tota l'elenc de no presidència, però anava a dir, d'alcaldables, la veritat és que hi ha dues persones que han governat com a alcaldes la ciutat. Un és el model Trias, l'altre és el model Colau, i realment jo ho plantejaria així. Vull dir, Trias o Colau, tu decideixes, és que ha d'anar per aquí.
Joan.
Bé, aquesta estratègia el que fa és créixer Colau, jo crec.
Els dos. Sincerament,
se'l fa la créixer de manera exponencial. Només que en el relat hi ha coses que a mi em criden poderosament l'atenció. D'entrada dius no apareix Junts. Bé, el pròxim pas és que aparegui Convergència. Perquè una mica el que vols és ser el candidat de Convergència. I ho ha dit ell, no ho dic
sí,
jo.
Sí, sí.
Per tant, ja només falta que aparegui Convergència, una marca que sí que la gent més o menys coneix.
Ara bé,
quan aquest senyor parla d'una Barcelona que torni a ser motor internacional i un referent internacional, a mi és que em crida molt l'atenció que es facin aquests discursos, que suposo que és per fixar un relat, quan fa només una setmana, menys una setmana, tres dies, tenim aquí el congrés audiovisual més important del món. I això ha estat amb Colau. I tantes altres coses que han passat amb Colau en què no ha deixat de ser el referent internacional, perquè afortunadament Barcelona està molt per sobre dels seus alcaldes i alcaldesses. I per tant, continua sent referent internacional independentment de Colau, de Trias, etc, etc. I després hi ha una altra cosa que em crida poderosament l'atenció, perquè jo he preguntat a l'entorn de Trias què va fer Trias com a alcalde. Torna l'alcalde. Molt bé. Algú em pot dir que Fitries com a alcalde de la ciutat de Barcelona, i només ens saben dir una cosa: l'ampliació de les voreres de la Diagonal entre Francesc Macià i el Passeig de Gràcia. Clar, aleshores torna l'alcalde.
A veure, s'acaba la conversa. Puc estar 3 hores explicant-te.
I aleshores no.
Mira, són les 10 de la nit.
Si el model és aquest...
Sí, exacte, si fas la pregunta, sàpiguen que no puc respondre, d'acord, però tindria 3 hores de discursió, Joan.
No, i aleshores em crida molt l'atenció perquè sí que és una manera de fixar un relat.
I 3 hores de Colau, també, vull dir, em sembla molt simplista que aquest no ha fet res, l'altre ho ha fet.
No, jo no he dit que l'altre hagi fet.
Podria estar 3 hores explicant coses de Colau i 3 hores de Trias.
Quan en els relats es fixen una sèrie d'idees, a mi m'agradaria saber que m'expliquessin quin és el model Trias, més enllà de l'ampliació de la vorera, diguem, de la zona alta de la ciutat.
Isabel.
Jo estic d'acord que l'anàlisi de fer és que aquesta contraposició Colau-Trias doncs favoreix a la candidata Colau, i també és una evidència el fet de que Trias, que no es pot negar, que té experiència de gestió política, com a alcalde en va tenir, com a polític des de fa doncs molts anys, i amb la seva vinculació a Convergència, aquesta volguda desmarcació de Junts, del paraigües de Junts, jo crec que és una qüestió volgudament premeditada, no? Aquesta desmarcar-se del que ha representat Junts per Catalunya en els últims anys, posa de referència que l'alcalde Trias o l'alcaldable Trias vol ser una altra cosa, no pot evitar estar sota aquesta paraigües polític, però voldria tenir un altre xupluc. I jo crec que ho evidenciarà, i ho ha anat evidenciant des del primer moment, quan ja va criticar que Junts havia sortit del govern, quan es va presentar i va dir que ell no estava a favor de que Barcelona es convertís en un discurs polititzat d'independentisme o no independentisme, etc, etc. Comença la cingladura, no?, d'aquest candidat. Veurem a veure, no?, veurem a veure si finalment pot aglutinar aquesta classe mitjana burgesa que es va trobar orfe aquesta classe burgesa d'ordre, que es va trobar orfe quan Junts per Catalunya va prendre una determinada línia política.
Sílvia, per acabar jo.
Jo crec que per sort no estem ni als anys 90 ni als 2000, és a dir, no estem en unes eleccions on cap dels candidats pugui apropar-se ni tan sols a la majoria absoluta. Jo crec que veurem unes eleccions a 4, on és cert que la polarització afavoreix Colau i Trias, però per exemple estem veient que Trias i Collboni també estan competint per un cert suport d'un establishment barceloní, pel vot de per sobre la Diagonal que va votar Ciutadans o que va votar Manuel Valls, per dir-ho clar. I això doncs és una de les fronteres, i segur que hi ha altra frontera independentista que votant super pro unilateral de Trias, que potser avui ha pensat, escolti, això no és el meu candidat, jo sóc de Junts, però potser trio Maragall o trio un altre candidat. Per tant, les eleccions municipals jo les plantejaria més a 4 i altres, no? Però amb els 4 principals partits, i després veurem què passarà.
Doncs precisament sobre eleccions municipals a Barcelona, demà aquí al 9C, a partir de les 9, entrevistarem el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall. Passen ara 3 minuts de les 10 de la nit, actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el balanç de víctimes mortals pel terratrèmol a Turquia i Síria supera ja les 3.000 persones. També hi ha més de 14.000 ferits i milers de desapareguts.
Última hora, enviat especial de RAC1 a Turquia. Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit de nou. Hi ha una dada més que és molt esfereïdora. El govern de Turquia té comptabilitzats 2.800 edificis esfondrats i de la majoria no se'n sap absolutament res. De Turquia sí que n'hi ha informacions. El sisme ha afectat fins a 10 províncies, de Síria no tant. L'epicentre s'ha situat a la ciutat de Kahramanmaraş. Això és a 1.000 quilòmetres d'Istanbul, al sud-est de Turquia, i tocant a Síria, zona més amb camps de refugiats pels milers de persones que han abandonat Síria per la guerra civil. Arribar-hi ara mateix, per això us parlem encara des d'Istanbul, és una feina impossible. Hi ha carreteres tallades i els aeroports de la zona estan tancats o només accepten vols amb ajuda humanitària.
Gràcies, Armen, als equips de rescat que continuen treballant per buscar supervivents. Moltes entitats i ONGs hi arribaran en les properes hores.
És el cas de Médicos del Mundo a Turquia, que aportarà atenció mèdica d'emergència a les persones que ho necessitin. El president de l'entitat, Hakan Bilgin, és a camí d'aquesta zona més afectada i ha explicat al 9C que molt probablement el balanç de víctimes augmentarà.
Va a ser mucho más elevado, todo el mundo piensa que lo va a hacer, pero por eso nos estamos movilizando para poder llegar y ahora el trabajo más importante es llegar donde están los edificios que se han colapsado y salvar a las vidas que están atrapados ahora ahí.
Demà també arribarà ajuda catalana, l'ONG K9 Canina de Rescat, i arribarà per ajudar amb gossos preparats a ajudar a salvar supervivents. El president de l'ONG, Pere Frutos, explicava també al 9C com els ensinistren.
El gos marca i te marca viu, bordant i dret, i te marca cadàver, grata a terra i borda perquè sàpigues on està, perquè, per exemple, el mateix, perquè a vegades hi ha monticles de runa, i si el gos no borda, no saps mai què ha trobat. Llavors només has de posar un company que estigui controlant a l'altra banda i te diu, ha trobat un cadàver, perquè sempre les donem prioritat als vius.
L'Organització Mundial de la Salut preveu que el nombre de víctimes mortals pugui arribar a les 20.000 persones.
D'altra banda, demà serà l'últim dia ja que caldrà portar la mascareta al transport públic.
És obligatòria des de fa gairebé 3 anys, des que va començar la pandèmia. Demà el Consell de Ministres té previst aixecar aquesta obligació i que passi a ser recomanable portar-ne. També a les òptiques, als centres d'audiometria i a les ortopèdies, entre d'altres. On sí que caldrà portar-les és als centres sanitaris, als hospitals, a les farmàcies i a les residències de gent gran. Si no hi ha sorpreses, el Consell de Ministres ho aprovarà demà i dimecres entrarà en vigor.
I la Capella Ardent de Josep Maria Espinàs, que obrirà portes demà al matí al Palau de la Generalitat.
Serà al Saló Sant Jordi, on es podrà signar el llibre de condolences des de 2:15 del matí fins a les 7 de la tarda. Els ciutadans podrà dir l'últim adeu a un dels grans cronistes del país.
Gràcies, Pep. Fins ara.
Fins ara.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Avui esteu de gala, t'ho diràs, eh?
Sí, ara mateix al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquí a la muntanya de Montjuïc, seguint aquesta 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo, i a punt de començar un t'ho diràs molt especial, perquè tindrem un munt de protagonistes que ara mateix estan gaudint del sopar mentre s'ha fet un recés en els premis que dona aquesta gala. De fet, estem esperant el gran moment d'aquesta edició de la gala de Mundo Deportivo, que és saber qui són el millor esportista en categoria masculina i la millor esportista en categoria femenina de l'any 2022. Per exemple, en categoria femenina hi opta Alexia Putellas. És una de les jugadores que opta a guanyar aquest premi, juntament amb la corredora Raquel González, amb la waterpolista Maika García i la snowboarder de Sabadell, Caral Castellet. I en categoria masculina, els finalistes són Carlos Alcaraz i Rafa Nadal, els dos tenistes, Asier Martínez, un atleta, i també Rudy Fernández, jugador de la selecció espanyola de bàsquet i del Real Madrid. De seguida sabrem qui guanyen i us ho explicarem en directe al Tu Diràs, amb un munt de convidats i esportistes que avui estan gaudint d'aquesta gran gala de Mundo Deportivo.
Doncs pendents avui del Tu Diràs, com sempre, a partir de 2:15. Gràcies, Aleix, que vagi bé. Fins ara.
Vinga, fins ara mateix.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà un dimarts que tindrem una mica de tot, eh?
Sí, perquè tindrem pluja que acabarà afectant moltes comarques, gran part de Catalunya, durant la tarda especialment, però també neu, que al matí pot aparèixer de manera feble a les comarques de Girona a partir d'uns 600-800 metres. Però serà a partir del migdia que les comarques gironines hi guanyaran protagonisme a les precipitacions, i a partir de llavors, a partir de l'hora de dinar, s'anirà escampant per la resta de Catalunya. A la tarda, la cota neu cap als 800 metres. Meitat nord de Catalunya. No parlem de cotes superbaixes, baixes, perquè ens entenguem, però home, 800 metres ja pot nevar en algunes zones interiors, en algunes poblacions fora del Pirineu i el Prepirineu. Puntualment 600, i cap a la meitat sud de Catalunya 1.000, 1.200 metres amb ambient fred. De bon matí, no és que ens esperi una matinada especialment freda, però al migdia les temperatures baixen, tret de les comarques de Girona, on avui la baixada ha sigut clara respecte al cap de setmana. També vent, que es notarà sobretot a la costa i al prelitoral.
Tots els ingredients,
sí, cops de 60, 80, 90...
Pluja, vent, fred.
Sí. Temporal de mar, unes a 3 a 5 metres a tot el litoral.
Està emocionant,
l'Abel, està emocionant. Sí, ja el coneixeu.
Anar seguint des del matí amb la Mònica Usart l'evolució del pronòstic, perquè a veure ben bé que acaben fent les precipitacions, les temperatures i les cotes de neu, perquè això podem veure nevar en zones poc habituals un cop més aquest hivern, que ja en portem un parell, em sembla, com a mínim.
Veus, Isabel, tan contenta que estaves de veure l'Abel,
sí,
però ara ja t'ha portat
no,
males notícies,
home, però
eh?
Volem que plogui.
Amb aquest fred.
Ara no, sí, bueno, va, que plogui, sí, que faci una mica de
Isabel,
fred.
Isabel, ja porta tot l'hivern dient que no li agrada el fred.
No, gens, ni mica. I quan veig l'Abel que ve emocionat i amb ganes d'explicar, doncs ho puc.
Ja tremoles, patirem.
Eh? Ai,
setmana no. Patirem.
Gràcies, Abel. Fins
ara,
que vagi bé. Passant 9 minuts de les 10 de la nit, acomiadem aquí la tertúlia a Lluís, Isabel, Silvio i Joan. Gràcies avui per acompanyar-nos. Ja sabeu, demà vigileu, aneu ben abrigats. Paraigües, no sé, amb el vent,
home, amb el vent...
paraigües perillós, eh?
Sí,
si teniu
d'aquests
ultraresistents, sí,
de
però
moltes,
si no...
De moltes varetes, eh?
Aviam quan em fas anar a Barcelona, que això és el que és.
A mi també m'agrada.
Ja vindrà, ja vindrà.
Ja, a veure, encara tenim temps.
Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé. Nosaltres tornem de seguida amb l'Anna Priscila Magrinyà i amb la Candela Figueres al No s'ha parlat prou d'avui.
Monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33. Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt cap notícies de RAC1.
Passen 11 minuts a les 10. Dilluns a aquesta hora comencem el No s'ha parlat prou. Candela Figueres, bona nit.
Molt bona nit.
Anna Priscila Magrinyà, com estàs? Bona nit. Ai, m'ha sortit una ubicació d'un nom, eh?
Bé,
Anna Priscila Magrinyà, com estàs?
Avui has de dir bé el cognom Magrinyà.
perquè és l'aniversari de mon pare, que em fa 70. I des d'aquí felicito l'Angelbert Marinyà. Felicitats, papa. I
això del, nom del teu pare i del teu germà haurem de parlar un altre
i
dia.
I del meu nebot gran.
Pot ser que, siguin els tres únics a Catalunya que es diguin
no, però n'hi ha pocs. En van parlar un dia.
Sí.
Ai,
però no s'ha parlat prou, no?
Sí, però és que
però jo no hi era.
Potser era amb el Tormos, sí. Clar, potser amb el Tormos.
Dic, jo no hi era, sí, aquest sí, dia passava. Sí. Jo estic vivint amb un, bucle, però no passa res, ni segueixo la corda.
No hi era, no hi era.
No hi eres, no hi eres.
No, ja, no pateixis, reciclaré ja, el guió.
Ja
no, home, no. No escoltes el programa quan no hi ets.
Mira, us vaig escoltar la Candela parlant dels enxanetes, però la teva secció no me'n recordava. Em sap greu.
Ho sento, Ana Pri, no, escolta a mi. Sempre hi ha preferides.
Estava de vacances. Va, Candela, comencem amb tu avui?
Veus, perquè m'escolta a mi, digues.
Sí. De què no s'ha parlat
prou? De lo manipulats que arribem a estar quan entrem a comprar en un supermercat. La setmana passada, no hi éreu i us vaig explicar la teoria del carretó de supermercat.
Fa dues setmanes no hi érem, que estàvem malaltes totes dues.
Fa dues setmanes, dic la setmana passada perquè volia dir l'última secció, sí. No? Però us vaig explicar la teoria del supermercat que consistia en que tu sabies si una persona era bona o era dolenta per viure en societat si tornava al carretó o no tornava al carretó de la compra en el seu lloc.
Sí, vaig escoltar aquest dia, estava malalta però vaig escoltar.
I aleshores, clar, a mi en aquell moment vaig pensar, ostres, què més amaguen els supermercats? Perquè són una font de... I atenció, perquè he descobert que els súpers són una trampa mortal pels consumidors, perquè des del moment mateix que entrem per la porta estan fets i pensats i plens d'estratègies perquè ens gastem completament la nòmina, que també ara mateix és fàcil, perquè amb el car que està tot... Vull dir...
Tu compres una bossa de patates i has de demanar un crèdit, quasi bé.
I tant. Per començar, tema carretó. Hi ha molt més intríngulis del que es penseu, perquè mai van rectes. Jo sempre pensava que no anaven rectes perquè era jo, que era incapaç de fer-los anar recte.
No.
Estan trucats.
Tot estudiant.
Sí, perquè com les escopetes de fira, que estan totes trucades, doncs totes perquè se'n vagin cap al passadís, cap a les estanteries, bàsicament, i acabis comprant un producte que accidentalment et cau dins del carretó.
Mira, avui al matí he anat a comprar al supermercat i hi ha hagut un moment que he pensat, si algú m'està veient, perquè estava fent uns girs així, com perquè el carro no em xoqués contra unes estanteries, estava jo fent contrapès amb el carro, que dic...
És complicadíssim.
Meva, si algú m'està mirant, deu pensar aquesta noia què fa.
És que has pillat el carretó més trucat de tot el súper. Però és que, a més, per norma, tu ets esquerrana o dretana?
Dretana.
Perquè, per norma general, els carros giren cap a la dreta. Mm. Perquè, com que giren cap a la dreta, xoquen cap a l'estanteria de la dreta i, si pilles alguna cosa, acostumem a agafar les coses que volem comprar amb la mà que som esquerrans o dretans, no? També són molt més fondos que eren fa uns anys, perquè tinguis la sensació que entres al súper i que dius, ostres, no he aprofitat la compra, he de comprar més, que només marxo amb dues coses.
Això és veritat. Això a mi em passa.
Que dius...
No, dius...
Però això depèn de quin...
Ara he vingut per comprar tres coses, home, ja que hi soc,
aprofito.
Doncs mira...
Ai,
però això és aprofitar el temps.
No, no, perquè tu no anaves a comprar més coses. En realitat, tu anaves a comprar dues coses i dius, com que surten poques coses, doncs compres. Més coses. Les rodes fan de molt soroll. No passa que a vegades agafes un carretó i dius, per què fan tant de soroll les rodes? Perquè tinguis la sensació que vas molt ràpid pel súper, que t'estàs perdent coses i frenis.
Ostres,
és veritat.
Això ja és donar-li
FOMO,
dos tons,
Fear of missing out al supermercat.
Que m'he perdut.
Que m'he perdut l'oferta del fuet
passat,
de Vic.
He passat a tota hòstia per davant del fuet i tires endarrere. I a més, els carretons pels nens petits són una arma de doble fil, perquè clar, tu els hi deixes que vagin posant coses per com a... Rotllo, va, mentre els papes compren, tu vas posant cosetes al carretó. I després, per no tenir un sidral al sortir del súper, li acabes comprant alguna de les coses que ha posat a dins. Més coses. Els passadissos. Si són superpetits els súpers, no hi ha cartells que indiquin on estan les coses, perquè et perdis 3 hores i busquis i acabes també comprant. I a més, són estrets perquè no puguis girar cua i no puguis girar el carretó, Anna. I llavors hagis
de tirar...
I llavors
he de fer aquell contrapès. Que...
Les fruites i verdures, no sé si us ha fixat que acostumen a estar a l'entrada, i els productes bàsics estan a Cuenca, perquè tinguis la sensació que quan entris aquell establiment sí que és superfresc, més fresc que una rosa, però en canvi els productes bàsics hagis de creuar tot l'oceà, tot el súper, com si fos un far, i també compris més coses. Les coses, les alçades de les estanteries, o sigui, l'alçada els importa més a ells que a tu, la teva alçada, perquè les coses que estan a la vista Som per norma general, que més...
Aquí t'he de dir que el que està a la teva vista no està a la meva.
No.
Jo sempre he d'acabar demanant algú que m'ajudi.
Estanteria avall amunt, però el que passa és que sí que fins i tot hi han productes que paguen per estar en certes estanteries més a la vista. I després, els súpers són com les UCIs, és a dir, moltes vegades no hi ha ni finestres ni rellotges perquè no volen que sàpigues el temps que estàs allà dins.
Són com un casino, doncs, també.
Sí,
com
és a dir,
un casino de Las Vegas.
El temps es congela quan entres allà dins. Entres amb una espècie de màquina del temps per comprar. Ah, i si sou de lletres, és a dir, com jo, esteu perduts, perquè després hi ha unes coses van en quilos, les altres en litres, l'altre en grams, l'altre en unitats, i al final no saps quan van els preus, comences a comprar esperant també no gastar-te tota la nòmina i t'acabes... O sigui, lo fàcil que seria posar les coses dins del carretó i que et digués quan portes sumat.
Ah, mira.
Ah, i això no passa, només passa quan vas a pagar.
Això no ha evolucionat gaire, és veritat.
Això no evoluciona. Bé, i en tots els supermercats hi ha el fullet que et canvia les coses de lloc, que quan ja tu has après i tens el mapa mental, de sobte arriba el fullet, t'ho canvia tot de lloc i llavors t'has d'estar una hora també buscant, jo què sé, les compreses i al final acabes passant per un altre lloc i dius, ah, mira, aquests ous Kinder no els havia vist, però també els posaré al carretó i acabes comprant el que no toca. O sigui, nois, heu de fer-vos una llista, heu d'agafar una cistella petita, no agafeu el carretó més gran, mireu quina hora és a l'hora d'entrar i potser no comprareu tot el que necessiteu, però no comprareu res que no necessiteu.
Però a mi m'entreté a vegades anar a comprar.
Ala, va, no te'm carreguis la secció al final.
Jo vaig escoltant la Ballonesta mentre compro i estàs allà...
No, però clar, ara que treballo les tardes, vaig a comprar al matí, normalment hi ha menys gent al supermercat al matí, doncs mira, avui he comprat amb una tranquil·litat. Sí, a veure,
pots passejar per allà... I si no, també pots anar al mercat, que allà també, vas tu amb el teu carretó,
és
i el teu carretó, si està espatllat, és per culpa teva, i ja està.
Això és veritat.
Ah. En fi, va, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
Deixa'm fer un petit apunt. Ja n'heu parlat una miqueta sobre el Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina. Si algú vol saber-ne més, jo només puc aconsellar, que molta gent ja la coneixerà, la Nawal Sadawi, que havia passat també per Catalunya en algun moment, va morir fa poc. Ella era una activista, una escriptora, una metgessa egípcia, i té llibre en català, per exemple, Dona al punt zero, i a ella se li va practicar l'ablació quan era joveneta. Mm-hmm. La vaig conèixer quan estava estudiant a l'Autònoma, periodisme, mm-hmm. vaig fer un curs amb ella, i ostres, és una d'aquestes senyores que val la pena conèixer, i simplement aquest apunt, que llegiu la Nawal El Sadawi, que sempre s'aprenen moltes coses.
Que ens queda dit aquesta recomanació. Però això no és el que ens volies dir d'avui,
però mira, no? va més o menys cap aquí, perquè segueix estant en l'Autònoma, ara som en aquella època que ja podem dir fa 20 anys que vaig estudiar, és aquella tristor de fer-se gran, alegria i tristor alhora, i allí vaig també tenir la sort d'un dia assistir a una xerrada de l'Espinàs.
Home!
Oh. I de l'Espinàs no, ni el vaig conèixer, ni, vull dir, hi ha molta gent que l'ha conegut, que pot dir 10.000 coses. Jo només aquestes històries que tu a vegades doncs, vas a una xerrada d'algú i se't queda una idea al cap. I de l'Espinàs, jo sempre havia, des de petiteta, havia volgut ser escriptora, eh? Ai, quina il·lusió fer-me escriptora. I llavors amb l'Espinàs, clar, jo el veia un senyor que havia publicat tants llibres i el vaig escoltar amb molta atenció. No recordo absolutament res del que va dir, només recordo una idea, que és la que em va quedar...
Això a vegades és el més important, eh? D'anar a aquestes xerrades, quedar-te amb una única idea.
Sí, home, perquè és que, clar, fa tant de temps que... Però aquesta idea, us ho ben juro, que hi penso molt sovint. És una idea que ha anat mutant amb els anys i ara mateix, si intento fer memòria, ja no recordo ben bé si parlava d'un familiar, si parlava doncs d'algun jove que li demanava consell. El que recordo era com algú que li deia: miri, senyor Espinàs, jo el que vull és escriure, però no tinc el lloc on escriure. Jo necessito, i en el meu imaginari consta que va dir una illa balear, potser era un altre lloc, jo necessitaria, imaginem-nos que va dir a Eivissa, per anar a escriure a Eivissa i estar tranquil a Eivissa, i jo si puc anar a Eivissa i algú em paga estar a Eivissa, jo podré escriure i fer la meva gran obra. I l'Espinàs va respondre: mira, si necessites anar a Eivissa per escriure, és que no escriuràs mai. Aquí, que la gent no em malinterpreti, tothom necessita aquella habitació pròpia de la que parla Virginia Woolf. Evidentment, si tu et mors de gana, t'has de preocupar d'altres coses abans d'escriure. L'estrès del dia a dia ens complica molt la vida. També em fa pensar en Vila Matas i París no s'acaba nunca, un dels meus llibres fetiche d'en Vila Matas, que viu aquí al costat, i si tombeu per RAC1 a vegades us el trobeu per aquí a baix, que és la idea aquesta, de la l'escriptor que s'inicia en el món de l'escriptura i necessita aquell lloc on anar. Si no, no pots fer això. I tots et donen el mateix consell. Si ho vols fer, fes-ho. Fes-ho. I aquí penso sempre en l'Espinàs, que a vegades busquem, jo en els meus moments de joventut, és que no puc escriure perquè no tinc l'ordinador correcte.
Les excuses, no, aquelles?
És que no puc escriure perquè és que el temps és cert, això, vull dir, perquè si no tothom podria escriure i podria fer absolutament tot. Però és que no, resulta que no tinc aquella eina que si tingués un portàtil més bo me n'aniria a un bar, bla, bla, bla. I mira, han passat 20 anys i encara no he escrit cap novel·la. Recordo l'Espinàs com si fos ahir, va ser una gran xerrada, un senyor molt savi, i mira, cada vegada que penso, jo volia ser escriptora, penso en ell, i deixa'm només escoltar uns segons d'una cançó que sempre també la tinc molt present, no és per matxacar-me, però que m'agrada molt, que és del musical Gloops, i que es diu Mediocritat.
Mediocritat. Tan segur que estava jo de que el meu cas seria diferent.
No sé si podeu reconèixer la veu, que és del Ferran Renyer.
Ah, sí.
Si no heu sentit mai aquesta cançó del musical Gloops,
no.
I esteu en un dia deprimit, no us la poseu.
Ja, dir, és que mediocritat crec que és la pitjor paraula.
Però és en el que ens acabem trobant la majoria dels humans. No tots som grans artistes de Hollywood, no tots som grans escriptors que hem pogut publicar les nostres novel·les. I al final jo crec que, noies, tampoc passa res, perquè és que aquí no tothom pot ser artista.
Assumir la mediocritat a vegades ja és un èxit, eh?
És un èxit meravellós i assumir-la, doncs, escolta'm, amb tota la normalitat del món. I per això també us volia portar aquesta mediocritat de Degoll de Goms, de Gloops, que és una de les meves cançons preferides.
Déu-n'hi-do com Espinàs t'ha portat fins aquí,
perquè
eh?
Espinàs inspira. I aquí tenim Mediocritat. És una de les teves cançons preferides, però
perquè
en positiu.
O sigui, tu vols dir que no és necessari ser primer en absolut, no? Vols dir això?
Clar, és que la majoria de la humanitat no serem primers.
Totalment.
Per tant, acceptem-ho. No siguem com el personatge del Ferran Renyer, que culpa els altres. Si no ho som, segurament moltes vegades
posen
una miqueta cap endins.
Mirem cap endins.
Visca la mediocritat, tu.
Doncs aquesta cançó que jo he de dir que no l'havia sentit mai. Candela,
digue'm,
de què més no s'ha parlat prou?
Doncs mira, també volia parlar de música, però en un altre sentit. De
perquè... mira que ben lligat amb això.
I no ens ho havíem parlat. De per què ens sentim profundament atrets pels cantants i pels músics, i no em digueu que no, si no us passa, perquè estaríeu mentint vilment, perquè el col·legi, el cau, les colònies, tothom sabia que si sabies tocar la guitarra i entonar amb més o menys dignitat un parell de cançons...
Ah, però vols dir músics en general, no pels famosos?
No, o sigui, tu saps que si tens el do de tocar la guitarra una miqueta bé i cantar, i estàs amb un cau de colònies o jo què sé, amb uns amics, aquella nit tu tindràs més números de lligar que la resta dels mortals que t'acompanyen. I tu diu una que no sap tocar res, que només, de fet, només sé tocar La Vall del Riu Vermell, i no és una cançó...
Ostres,
exacte,
tampoc
que acompanyi a l'amor.
Espero que no l'hagi de sentir mai.
No. Exacte, però bé, anem
per què vas aprendre a tocar la vall?
Sí, ara que...
No seria la primera cançó que
ensenyar...
un aprèn.
No, de veritat, em van ensenyar...
Però amb guitarra?
Aquesta... A piano. Em van ensenyar aquesta cançó, aquesta cançó tocant piano i no em vaig aprendre més. Aquí es va acabar els meus estudis.
Jo només sé tocar Santa Nit amb la flauta, vull dir que
veus. Si vols, un dia fem un concert juntes.
No cal que m'hi convideu.
Serà un concert mediocre, però visca la mediocritat. Bé, doncs, per què ens agraden més els músics i els cantants? No? Doncs Darwin, que era un tio llest, ja s'hi va fixar en el seu moment i ho va atribuir, com no, a la teoria de l'evolució, i segons ell, la musicalitat, que és a dir, les capacitats que fan que una persona sàpiga fer música, es van desenvolupar com una exhibició de festeig, igual que el peó, doncs, treu les seves plomes per poder lligar, no? Llavors, com més bé cantes o més sabies tocar els instruments, més possibilitats tenies de reproduir-te. I ens agrada que ens ensenyin les plomes, és a dir, que ens agrada que ens cantin, perquè entenem que aquell ésser, aquella persona humana que ens està cantant o que sap tocar un instrument, té un excedent de temps i de recursos per desenvolupar aquelles activitats. I, per tant, és bo per... No és un neandertal que encara està intentant buscar com encendre el foc, d'acord?
No,
que elaborat,
Sí, avui estem com molt profundes,
sí,
tu.
Sí.
És que, clar, i llavors, un estudi científic austríac, que es va publicar en una revista científica psicològica que tampoc sé pronunciar, assegurava que els homes i les dones que se senten atrets per una cara random, si tu els hi dius aquesta música que està sonant de fons mentre veus aquesta cara que no coneixes de res, l'ha composat aquesta persona. Els agradarà més automàticament.
Sense atracció per aquella
persona. Sí, és a dir, jo ara miro unes cares que no em diuen res, però els hi acompanya una música. I llavors, després els hi dic, la música que em diuen, no? Aquestes cares que estàs mirant són creadores d'aquesta música. M'agradaran més. De sobte, augmenten el seu valor, la seva atracció per mi.
Uh-huh.
I, a més, la ciència fa un pas més enllà i diuen que si la música que han creat és més complexa, és a dir, és música clàssica, sí, també ens agradarà més que si han creat reggaeton, per dir-te alguna vegada. Que jo crec que aquest estudi...
Això ara ja tinc més dubtes, eh?
Això, sí. Jo crec que aquest estudi el van fer a l'època de Mozart, perquè ara mateix, digue-li Bad Bunny si no lliga, saps què vull dir? Que tothom, o entres a una discoteca i tothom li agrada aquesta música, però sí que deien que com més complexa sigui la música, més t'atraurà encara aquesta persona, perquè tindràs, entens que té més habilitats per desenvolupar-se, per crear, és més intel·ligent, etc.
La meva gran pregunta aquí sempre és per què... No és una pregunta que em faci jo ara de vell nou, eh? Vull dir que se l'haurà fet molta gent i potser hi ha algun estudi, ara que estem parlant d'estudis, al respecte. La majoria de grups són de nois, sempre.
Sí. Això tenim
aquí alguna explicació?
Bueno,
perquè...
ho vaig parlar amb un dia vaig entrevistar el cantant de Love is Lesbian i va sortir aquest tema i va dir, bueno, bàsicament perquè...
Santi Balmes té un PhD en alguna
bueno,
cosa
sobretot,
que ens
pot... Sobretot, perquè són de nois i perquè els grups...
Home, que, Santi Balmes té moltes seguidores,
els,
això
els
segur.
Els grups que porten molts anys en escena no són de dones. És a dir, els grups de dones s'acaben trencant i els d'homes continuen i bàsicament...
Dones
és,
hi ha moltes solistes, però no hi ha...
Però en format grup és sobretot perquè després les responsabilitats familiars acaben fent...
I després és una mica com la història de la humanitat, no? En si, sí, vull dir que també es trasllada al món de la música, és a dir, que les dones anem uns quants anys enrere en algunes d'aquestes coses que impliquen, doncs això, poder-te dedicar íntegrament, poder fer viatges, poder anar aquí, poder anar allà, poder creure tu també, perquè jo crec també. Que a vegades que és aquesta història de ai no, nosaltres som els guais, que tal, anem a fer música, llavors les noies sempre hem tingut com aquest paper més aviat
de
cheerleaders.
I la falta de referents, sí,
no, també? Sí. Bueno, aquí tenim la Clara Molins, home, que ella té Rombo, i tant. Rombo, però sí que, mira, s'acosta al Tormos, veus, que ve d'un grup de música masculí, completament
exacte.
Masculí.
Sí,
però
sí,
aquesta és una de les qüestions, perquè psicològicament els grups de música, no, de la meva infantesa, és que no et sé dir, a part de les Spice Girls,
sí.
No et sé dir cap altre grup, de, i a més les Spice Girls...
Les Macedònia.
Jo ja vaig arribar tard amb això, però són grups en aquest cas creats des
són creats completament,
des d'una
sí.
multinacional.
Les Destiny Child, però després
segur
també
que, segur que en els propers anys
amb... tenim roba estesa, tenim moltes coses aquí,
sí, però igual
dir,
que estan sorgint nous grups, les noies, no sé, igual que ha passat amb el futbol, no, i amb altres àmbits, quan comencen a sorgir també altres referents, fa que més noies es puguin sentir identificades amb aquest paper.
Puc preguntar al Tormos, que ha arribat aquí, que ell és el creador d'un joc de grups de música en català. Quantes noies tenim en aquest joc?
En el joc vam haver de fer un esforç per intentar encabir-hi més. Clar. Dels grups que hi havia en el panorama. En vam acabar col·locant, crec que, 8 de
8 només.
Sí, 8 grups de 27 en total.
També hi ha el debat sempre dels festivals, no? La programació dels festivals, intentar que hi hagi més presència femenina, i molts dels programadors també a vegades diuen... Sí, sí, ho estem intentant, però és que no és tan fàcil tampoc. Vull dir que s'ha d'anar treballant cap
és
aquí
això,
també.
És això, solistes, no? El que deu, però no grups.
I vigileu que a vegades al Tormos això no li agradarà, però els músics són raros.
Però lliguen.
Allunyeu-vos.
Va, Anna Pris, Candela Figueres, que vagi bé. Fins aquí 15 dies.
Adéu.
Va, adéu.
I nosaltres, abans de donar pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Basté, Pep?
Doncs del terratrèmol a Turquia i Síria, que ja suma més de 3.000 víctimes mortals, connectaran amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres, i parlaran del terratrèmol amb Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències. Això